RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 11:45 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura. Amb la vista posada en el Dansàneu, el Festival de les Cultures del Pirineu que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 11:45 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Endesa. RAC1. Tots som u.
Bona nit. Ara passa un minut de 9:15.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
És dilluns 26 de juny. Semblava que Extremadura seria l'excepció a la regla que es va repetint a d'altres comunitats amb els pactes entre el PP i Vox, però avui hi ha hagut un gir de guió inesperat. No fa ni una setmana que tot eren elogis per la candidata del PP, Maria Guardiola, que assegurava que no pactaria de cap manera amb l'ultradreta. Ho va dir, de fet, per activa i per passiva, tant a l'Assemblea d'Extremadura, on va fer aquest discurs.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona i tiren a una papelera la bandera LGTBI.
O com això altre, que l'endemà mateix repetia en una entrevista a Onda Cero.
Descarto absolutamente. Descarto que pase y en el caso de que pasase, que no lo veo posible, sí. Yo no lo haría, desde luego.
Se quitaría usted en medio antes que tragar
así
con eso.
Así es, sí.
Deia que no ho faria mai, que no pactaria amb Vox. Evidentment, en aquell moment tot van ser, com dèiem, elogis. Molts van destacar la seva coherència, encara que podia perdre la presidència d'Extremadura. Unes lloances que valoraven la fermesa d'una líder del PP i també la seva negativa a pactar amb Vox, malgrat els acords a les Balears, al País Valencià o també a l'Aragó. Però el pols, com dèiem, no ha durat ni una setmana. Ahir a la nit, Guardiola enviava una carta als militants del seu partit on els diu que és imprescindible el diàleg i l'acord amb Vox, que la prioritat és sortir a guanyar i que Extremadura serà determinant pel triomf de Feijó a la Moncloa. Fins aquí, per tant, aquest cop d'efecte. Ens podríem preguntar què ha passat, però sembla que és força clar, perquè Guardiola m'atreviria a dir que no mentia la setmana passada quan deia que les seves conviccions estaven al costat del feminisme o en el rebuig al racisme. Si tirem d'hemeroteca, la líder del PP a Extremadura ja feia aquest discurs fa mesos, quan encara no estava ni en campanya. De fet, si feu una cerca ràpida, trobareu entrevistes seves al novembre, on ja defensava el feminisme i criticava Vox, per exemple. Per tant, és evident aquí la mà que Feijó ha tingut en aquest canvi de rumb sobtat que posa Extremadura al mateix sac que la resta d'autonomies, on ja governen amb l'ultradreta. Una altra oportunitat perduda i que no deixa dubtes de les intencions dels populars després del 23J. Ara passen 4 minuts de 9:15. Abans de sopar heu de saber que... Com dèiem, que Vox ja presideix 4 parlaments autonòmics. Avui ha sumat al seu poder el control de les Corts Valencianes, una destacada ultracatòlica que ha liderat campanyes contra l'avortament i el col·lectiu LGTBI. És la nova presidenta, Maria de los Llanos Massó, i s'ha estrenat amb un clar missatge d'espanyolisme a Terres Valencianes.
Con lealtad a España y a la unidad de nuestra nación, defenderemos esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar la libertad de su, las libertades de sus compatriotas.
Un argumentari de Vox que especifica que València no ha de mirar cap a Catalunya, sinó cap a Madrid. La seva elecció s'ha fet entre concentracions antifeixistes i també el desembarcament de bona part de la cúpula de Vox a les Corts. Enviat especial de RAC1 a València, Jordi Armenteres.
Sí, Llanos Massó és una destacada seguidora de Donald Trump i no ho ha amagat mai. També era una de les veus més importants de la plataforma Hazte Oír, amb connexions tant amb Putin com amb el crim organitzat mexicà. Ara presideix el Parlament valencià mentre les portes del Palau dels Borges, la seu de la institució, protesta. Mig mena de persones, col·lectius, sobretot feministes i LGTBI. L'encara president en funcions, Ximo Puig, reclamava al PP que mogui peça i ratifiqui el pacte contra la violència masclista, perquè ara governarà amb Vox.
El que hem d'aconseguir és que tot allò que ha avançat la societat valenciana en aquest temps no vagi darrere. I ho hem d'aconseguir. I per això, a més, el Partit Popular sap perfectament que comptarà en la nostra responsabilitat. I el primer que ha de fer és reafirmar el pacte contra la violència de gènere. I després ha de mantindre totes aquelles conquestes que han sigut bones per a la societat.
El proper pas fixa data pel debat d'investidura de Carlos Mazón com a nou president del País Valencià i el govern de coalició amb Vox controlant la vicepresidència i tres conselleries.
I mentrestant, com dèiem, el govern espanyol critica aquest gir de guió a Extremadura, on la presidenta del PP, Maria Guardiola, rectifica i ara diu, ara ho sentíem també, que és imprescindible un acord amb Vox. La ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, diu que el canvi d'opinió de Guardiola la deixa en evidència.
Estamos un poco ojipláticos, si me permite la expresión, porque hace unas semanas, ¿no?, veíamos cómo salía la señora Guardiola, cual Agustina de Aragón, haciendo esa defensa de los derechos y de los valores, hasta que se ha dado cuenta que puede perder el sillón. Y claro, ya cuando una se da cuenta que puede perder el sillón, dice claramente, miren, que mis principios no son tantos y si no les gusta, como decía Marx, tengo muchos otros.
La negativa de Guardiola a compartir conselleries amb Vox havia creat malestar en el si del PP estatal perquè també generava dubtes sobre els pactes amb l'ultradreta en d'altres comunitats. Amb la rectificació de Guardiola s'aplana doncs el camí per l'entesa a Extremadura. Des de Madrid, Roger Perciba.
Guardiola s'havia convertit en l'única veu discordant del PP i Extremadura era el punt crític de l'estratègia de pactes del Partit Popular i Vox. Per evitar-ho, Guardiola recula i diu que no vol perjudicar ni el partit ni el seu líder, Núñez Feijó. En una carta dirigida als militants, els diu que és imprescindible un acord programàtic amb Vox. Evita, això sí, parlar d'acords de govern, però per Abascal és un bon punt de partida.
Parece un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa.
Vox i PP tenen temps limitat per un acord. Abans del 5 de juliol, la presidenta del Parlament extremeny haurà de designar un candidat o candidata a presidir la comunitat. I el calendari administratiu podria dur les votacions a finals de juliol i fins i tot fer-les coincidir amb les eleccions generals.
Doncs bé, qui ha evitat parlar d'aquests pactes del PP amb Vox al País Valencià i Extremadura és Alberto Núñez Feijóo, el líder popular que ha passat avui per Barcelona i s'ha centrat a explicar el seu programa econòmic. Diu que amb les seves mesures pretén recuperar Catalunya. Adrià Santasusagna.
Discurs absolutament econòmic, no ha fet ni referència ni cap esment a Vox i els pactes amb el PP. Feijóo promet ampliar l'aeroport del Prat, mantenir les energies renovables, desfer les lleis aprovades per Pedro Sánchez amb l'independentisme, com la d'habitatge, i rebaixar l'IRPF a aquells que cobrin menys de 40.000 euros. Feijóo diu que tot plegat ha de servir perquè els catalans se sentin estimats.
Jo aspiro a que conmigo los catalanes vivan mejor, que tengan más trabajo, que sea uno de los lugares mejores de Europa y que recuperemos la unidad.
Per cert, que Feijóo ha seguit les passes de Mariano Rajoy i ha tingut un lapsus a l'anunciar que vol 22 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
Esta regla del 2, pues bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Y es 2 por 10.
Feijóo deia que 2 per 10 és 22 i 2 per 10 sumen 20.
I encara parlant del 23J, els comuns que no aclareixen si el seu programa electoral inclourà o no l'autodeterminació. La candidata per Barcelona, Aina Vidal, avança que plantejaran que els catalans votin sobre un nou acord entre Catalunya i Espanya i assegura que això és el que han defensat sempre.
Nosaltres no hem abandonat absolutament res i estem en la mateixa posició. Els que han anat passant pantalles i han anat canviant de posició doncs són la resta de partits. I hauran de dir que el que està dient és el mateix exactament que nosaltres. Estem parlant de refer el pacte territorial amb Catalunya, que es va destruir construir amb els anys de govern del Partit Popular, i el que estem parlant és d'un acord entre el govern català i el govern espanyol i que els catalans i les catalanes puguem votar al respecte.
I per la seva banda, Esquerra proposa que els partits independentistes pactin les condicions per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián assegura que si els números surten, cal posar Sánchez entre l'espasa i la paret i obligar-lo a pactar amb l'Esquerra.
Davant d'una molt hipotètica possibilitat d'investidura del Pedro Sánchez, aquest preu ha de ser més alt, ha de ser consensuat, i ha de posar un dilema davant de la taula del progressisme, del suposat progressisme espanyol, Catalunya o Vox. Nosaltres, evidentment, volem parlar amb tothom i tenim clar el que hauria de ser.
Tot i això, Rufián veu remota la possibilitat que Pedro Sánchez pugui continuar de president. I encara parlant d'aquestes eleccions del 23 de juliol, el govern espanyol, atenció, estudia canviar els horaris de votació per esquivar les hores de més calor. Segons El Confidencial, el Ministeri d'Interior està analitzant amb la Junta Electoral diferents possibilitats. Ho fa a petició d'entitats com el Consejo General d'Enfermeria d'Espanya, que ho han plantejat. I en aquest sentit, Sumar proposa directament ampliar dues hores la jornada electoral perquè es pugui anar a votar fins les 10 de la nit. Ho deia el seu portaveu, Ernest Urtasun, que recorda que les eleccions al Parlament del 2021 ja es van introduir canvis arran de la pandèmia.
Seguramente se acordarán ustedes durante la pandemia que se establecieron franjas horarias para la votación. Creemos que la Junta Electoral debería valorar ampliar los márgenes de votación, quizás hasta las 10 de la noche, para garantizar que todo aquel que quiera votar y no quiera hacerlo bajo temperaturas extremas pueda hacerlo quizá más tarde. Eso evidentemente debe estudiarse bien, debe hacerse compensando también si se hace a las personas que van a estar en las mesas electorales, porque les vamos a obligar a estar un tiempo más.
Això mentre els ajuntaments estan fent aquests dies els sortejos a les meses electorals. Tenen temps fins dimecres. Un cop decidit a qui li toca, hi ha dos dies per notificar-ho als afectats, que després tindran una setmana per presentar-hi al·legacions si tenen algun justificant vàlid per excusar-se'n. 3 minuts per 3 quarts de 9. A aquesta hora estem molt pendents d'una compareixença que ha de fer Vladimir Putin. Segons Dmitri Peskov, portaveu del Kremlin, el president rus farà un anunci important, ha dit, aquesta mateixa nit. En espera de saber què diu aquesta tarda, 3 dies després de la revolta armada a Rússia, el cap del grup Wagner ha trencat el silenci. Yevgeny Prigozhin, que era el centre de totes les mirades després que el seu grup paramilitar aturés la rebel·lió quan era a 200 quilòmetres de Moscou. Ara, en un àudio, afirma que el seu objectiu no era enderrocar Vladimir Putin, sinó evitar la destrucció de Wagner i passar comptes amb els responsables del Ministeri de Defensa rus. Creu que han comès molts errors. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo.
El líder de Wagner ha tret pit i fins i tot ha afirmat que la comitiva de blindats dels insurgents, que es va quedar a 200 quilòmetres de Moscou, va ser una classe magistral sobre com s'ha de dirigir la guerra.
Era evident que en aquest moment es vessaria molta sang. Per tant, vam considerar que la manifestació del que anàvem a fer era suficient i vam decidir donar mitja volta per dos motius. El primer factor era que no volíem vessar sang russa i el segon, que anàvem a manifestar la nostra protesta i no a derrocar el govern del país.
Però la batalla entre faccions de l'Estat i el grup Wagner continua. La causa penal contra Prigozhin no s'ha arxivat i, per tant, la fiscalia l'investiga per rebel·lió. Qui també ha aparegut és el ministre de Defensa de Rússia, Sergei Shoigu, i ho ha fet visitant el comandament d'un grup que lluita al Donbass per mostrar que continua liderant la guerra. Qui està totalment desaparegut és Putin, que des de dissabte no ha fet cap aparició pública. Tot això passa en un dilluns inusual a Moscou, amb un ambient més propi d'un cap de setmana en què molts ciutadans no han anat a treballar.
I a tot això, Moscou investiga la suposada implicació dels serveis d'intel·ligència occidentals en la rebel·lió del grup Wagner. El ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov, diu que no descarten res i que ja miren d'aclarir-ho.
Treballo en una agència que no es dedica a recopilar evidències d'accions il·legals, però sí que tenim aquest tipus d'estructures i li ben asseguro que ja ho estan investigant.
Però immediatament després també Joe Biden ha sortit a desmentir-lo, el president dels Estats Units, que nega que estiguin al darrere de la maniobra del grup Wagner.
Ens havíem d'assegurar de no donar a Putin cap excusa per donar la culpa a Occident ni a l'OTAN. Diem clarament que no tenim res a veure amb la rebel·lió que s'ha produït. Això forma part d'una crisi que s'ha produït a dins del sistema rus.
I mentrestant la Unió Europea creu que és el moment que Ucraïna acceleri la seva contraofensiva i aprofiti la incertesa que hi ha a Rússia. És la conclusió que han arribat els 27 ministres d'exteriors que s'han reunit avui per analitzar la situació. Des de Luxemburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
La Unió Europea vol ser prudent, no vol que Moscou els acusi d'estar al darrere de tot el que ha passat i després d'analitzar avui en profunditat els fets del cap de setmana, insisteixen en que és un assumpte intern. Els 27 han anunciat avui noves ajudes econòmiques i militars a Ucraïna i així li han dit al ministre d'Exteriors ucraïnès que s'ha connectat a la reunió per videoconferència. L'alt representant de la diplomàcia europea, Josep Borrell, creu que tot plegat és una mostra de debilitat del govern rus i que Ucraïna l'ha d'aprofitar sobre el terreny.
Si tu adversario entra en un combate entre diferentes partes, es evidente que eso es una cosa positiva desde el punto de vista del desarrollo de las operaciones militares. Piense que de repente las tropas de Wagner han abandonado sus posiciones en el frente.
Borrell també ha dit que no és una bona notícia que una potència nuclear com Rússia estigui immersa en el caos i creu que és víctima del propi monstre que ells van crear i que és el grup de mercenaris Wagner.
Passa pràcticament un minut de 3:15 i en esports, Jacint Quevixos, que deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el seu lloc l'ocuparà Roger Grimau. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit. Sí, canvi sorprenent a la banqueta blaugrana, tenint en compte que el mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, havia explicat fa uns dies a RAC1, de fet fa menys d'una setmana, que veia encarrilada la continuïtat del tècnic.
El Sara s'acaba comptant ara mateix i, de moment, el que volem és que sigui el nostre entrenador. Ara tenim que fer alguns retocs. I si el projecte és bo, que segur que serà bo i estarem a dalt, li comunicarem i no crec que hi hagi problema en que continuï l'any que ve.
Pocs dies després, el club ha anunciat que el tècnic no continuarà després de 3 temporades com a primer entrenador en què ha guanyat 2 lligues, 2 copes ACB i ha jugat 3 Final Fours de l'Eurolliga. El seu substitut serà Roger Grimau, que aquesta temporada ha dirigit el Barça Atlètic. Serà la seva primera experiència en una banqueta al bàsquet d'elit. Firma per 2 temporades. Recordem que Roger Grimau va ser el capità de l'última Eurolliga que va guanyar el Barça a París 2010.
Doncs com dèiem, una notícia que ens ha sorprès aquesta tarda. Gràcies, Albert. Aquí una estona repassem la resta d'actualitat esportiva.
Fins ara.
Els bombers encara treballen a aquesta hora per controlar l'incendi del pont d'Armentera a l'Alt Camp. L'han pogut estabilitzar fa 3 hores i fins ara ha cremat 30 hectàrees. L'incendi s'hauria originat per l'espurna d'una línia elèctrica. Última hora des del pont d'Armentera, Josep Ferrer.
Una quarantena de dotacions de bombers continuen treballant per apagar l'incendi que es podria donar per apagat del tot entre demà i demà passat. Els mitjans aeris s'han anat retirant durant la tarda en haver estabilitzat el perímetre del foc. Un foc que en cap moment ha posat en perill a la població, segons explica Albert Castellet, cap d'emergències de bombers a Tarragona.
L'ha estat menys el que podíem pensar, encaramat de l'ordre d'unes 30 hectàrees. Semblava que podia afectar la urbanització que teníem al flanc esquerre, al Mas del Plata, però al final no ha arribat ni molt menys, no hi ha hagut risc per la urbanització.
El foc podria haver començat per l'espurna provocada per una línia elèctrica. De fet, poc abans de l'incendi s'ha pogut escoltar un fort espatec i part del nucli urbà del pont d'Armentera s'ha quedat sense electricitat. Durant la nit, bombers treballaran a la zona amb diverses unitats per evitar que les flames revifin.
Primer incendi d'aquest estiu, Gori Massip, bona nit.
Bona nit.
Un incendi que s'ha pogut, com dèiem, estabilitzar gràcies en part a aquesta evolució favorable de les condicions meteorològiques que hi ha hagut aquesta tarda, no?
Doncs sí, la temperatura ja ha anat baixant després d'una màxima al voltant dels 33 graus en aquest sector del camp. Ara el termòmetre es mou al voltant dels 27-28. El vent de marinada, que ha entrat a primera hora de la tarda i que encara està bufant, de fet, amb alguns cops moderats, ha fet també que la humitat hagi pogut anar pujant fins al voltant del 55-60% actual i, en aquest sentit, les condicions per mirar de poder controlar aquest incendi hagin millorat.
Tot i així, no ens hem de refiar perquè el risc d'incendi a tot el país, hem de dir que continua sent elevat en moltes zones, no?
Sí, Catalunya en general es troba en un escenari d'excepcionalitat de ja fa mesos pel que fa a la sequera. Els sectors, però, en aquesta situació és més crítica, comprenen, per una banda, tot el que seria el litoral i prelitoral de la regió metropolitana de Barcelona, també incloent al nord de la Costa Daurada, zona del Baix Penedès. D'altra banda, la zona de l'Empordà també hi manca molta aigua i, per última, la zona sud de les comarques de Ponent, interior de la Vall de l'Ebre, Priorat, però insistim en que aquesta situació complicada és gairebé generalitzada.
Doncs aquesta és la situació. Gràcies, Gori. D'aquí una estona repassem la resta de previsió meteorològica per les properes hores.
Fins ara.
I justament avui el govern ha constituït la Taula Nacional de l'Aigua, que ha de repensar l'ús dels recursos hídrics a mitjà i a llarg termini. L'objectiu és que tots els sectors consumeixen menys aigua que ara davant la previsió que les sequeres cada cop siguin més habituals per culpa del canvi climàtic, Pep Tormos.
I formen part d'una trentena d'entitats, des d'ajuntaments, associacions empresarials, pagesos,
pagesos i moviments socials. Durant un any analitzaran quin és el consum real de l'aigua de cada sector i faran propostes per reduir-lo. Les propostes que sorgeixin de la taula recolliran en el Pacte Nacional de l'Aigua.
I per cert, que els bombers han reprès avui la recerca de la dona desapareguda per la riuada a Ullastrell, al Vallès Occidental, tornant a recórrer la part baixa de la Riera de Gaià i també les zones del riu Llobregat per si en poden trobar algun indici. Recordem que ja van trobar la seva parella i també el cotxe en el que viatjaven. I tarda complicada a Rodalies amb un avís de bomba fals i també dos atropellaments, aquestes incidències que han provocat retards importants a diverses línies.
Per una banda, hi ha hagut un ensurt a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona. A mitja tarda s'ha hagut de desallotjar durant uns 20 minuts per un avís de bomba que després s'ha comprovat que era fals. Se sospitava d'un paquet que procedia de Viladecavalls, de l'R4. Per altra banda, també hi ha hagut dos atropellaments. El primer a l'R3 entre Mollet i Parets del Vallès, cosa que ha mantingut la via tallada durant unes dues hores, i el segon a l'R1 entre les estacions de Sant Adrià i Badalona. Els trens ara ja circulen a les dues línies, però les freqüències habituals encara no s'han recuperat del tot.
I les obres a la línia 4 del metro de Barcelona duraran tot l'estiu. Avui han començat els talls, la línia estarà aturada primer entre les estacions de Bogatell i de Verdaguer i més endavant entre les estacions de la Barceloneta i Verdaguer. Montse Martí.
Les obres per renovar la via de la línia 4 del metro es faran en dues fases. Fins a final de mes afectaran el tram Bogatell-Verdaguer i de l'1 d'agost fins al 25 d'agost entre Barceloneta i Verdaguer. En total es retiraran i construiran de nou 6 quilòmetres de via. L'obra suposa una inversió de més de 16 milions d'euros. TMB assegura que el primer dia ha estat força tranquil, tot i que a les hores punta hi ha hagut aglomeracions.
M'estic plantejant ja des de Sagrada Família anar caminant perquè aquestes dues últimes línies són inútils perquè hi ha molta gent i amb tots els talls aquests encara s'acumula més gent i perds molt de temps.
Que me parece muy injusto porque también yo me quedo aquí en verano. Esto tendrían que buscarse una época que sea más frío, que no salimos tanto.
M'afecta, sí o sí, ara mateix estic arribant tard.
Durant els talls, TMB reforça també el servei a la resta de línies del metro respecte a l'oferta habitual i també ha habilitat un servei de bus llançadora que fa el recorregut afectat i que passen cada 3 o 4 minuts.
I d'altra banda, us ho hem avançat a RAC1, la Generalitat ha multat Ferrovial durant 14 mesos seguits per la mala gestió del telèfon d'emergència 112. La sanció que ha posat el govern arriba a 70.000 euros des del febrer del 2022 fins al març d'aquest any. Les multes són principalment pel mal servei en la traducció d'idiomes. Adrià Santasusagna.
Els casos que coneixem són per incompliments de procediments, errors greus de gestió, poca qualitat i sobretot el mal servei en la traducció d'idiomes. És a dir, que persones que necessitaven atenció per una urgència i que no parlaven català ni castellà no els han pogut atendre perquè no tenien prou traductors per oferir el servei que marca el contracte. Un total de 68.200 euros de sancions en 14 mesos ininterromputs. És a dir, que des del febrer de 2022 fins al març del 2023, la Generalitat ha multat Ferrovial cada mes per la mala gestió del servei. Germán Kupfer, del comitè d'empresa del 112 Reus, n'ha parat a RAC1.
L'empresa paga molt poc per parlar anglès, francès o alemany, perquè paga el plus d'idioma del conveni de telemàrqueting proporcionant les hores de la jornada. I això fa que aquesta feina no sigui atractiva per la gent que parla aquests idiomes i que pot trobar feines d'altres coses millor pagades.
I reclama la Generalitat que quan arribi la concessió a Ferrovial, al març del 2024, sigui el govern qui absorbeixi els treballadors i faci el servei, això sí, amb més plantilla i més bones condicions de treball.
8:53, la venda de petards torna a repuntar, impulsada per una de les novetats d'aquest any, els productes de baixa sonoritat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La cadena catalana La Traca assegura que ha venut un 19% més de petards que l'any passat.
S'han especialitzat en petards de baixa sonoritat. De fet, tenia uns 200 punts de venda a Catalunya entre casetes i locals i assegura que 3 de cada 4 productes que ha venut han estat d'aquestes característiques. L'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya en preveia vendre entre un 10 i un 15% més que l'any passat i assegura que els petards més venuts han tornat a ser les bombetes.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
A Múrcia, la policia local ha obert un expedient a la gent que va paralitzar el concert de Rocío Saiz. És l'actuació polèmica d'aquest cap de setmana quan un inspector va obligar la cantant a tapar-se els pits al mig de l'espectacle i la van amenaçar també de detenir-la.
Va passar durant les festes de l'Orgull a la ciutat. Saiz es va treure la samarreta quan cantava una de les cançons i va quedar amb els pits a l'aire. En aquell moment el concert es va aturar en sec per ordre de la policia. Els agents van advertir els organitzadors que si la cantant no es tapava els pits, suspendrien el concert i la detindrien. Doncs bé, ara la policia local ha anunciat que investigarà tot el que va passar i que quan s'acabi el procés analitzaran si cal o no una sanció a aquest agent. Rocío Saiz també denuncia que al final del concert, quan va baixar de l'escenari, uns agents li van demanar la documentació i la van acusar d'alteració d'ordre públic i exhibicionisme. Ella s'hi va negar i tampoc els va voler demanar perdó, tal com exigien.
I a tot això, entitats socials i veïnals de Badalona demanen posar punts liles a centres comercials de la ciutat, també a barris on els últims mesos s'hi han registrat diverses agressions sexuals, com el de Sant Roc. Volen que mesures com aquestes formin part d'un nou pla per combatre la violència masclista, o del Martínez.
Concretament del Pla Integral contra la Violència Sexual, que es començarà a debatre a partir de la setmana vinent al Consell Municipal de la Dona. De moment avancen que hauria d'incloure mesures com reforçar la formació a escoles i instituts, però també a professionals sanitaris, policials i judicials. La secretària d'UGT al Barcelonès Nord, Reyes Solaz, espera que l'Ajuntament de Xavier García Albiol s'hi posi bé.
Nos da igual el color del consistorio. Lo que queremos es que estén los recursos. Este documento no lo hemos querido presentar antes para que nadie se aprovechara en campaña electoral, porque es un documento que tiene que continuar trabajando, que se tienen que ir haciendo aportaciones en el día a día.
El pla l'impulsa la plataforma 25N, que formen entitats veïnals, feministes i sindicats de la ciutat.
4 minuts i arribarem a les 9 en espera de saber quin és el futur de Clara Ponsatí. L'exconsellera ha suspès la presentació del seu llibre a Lleida per evitar que la detinguin. L'havia de fer demà per parlar del seu nou llibre de memòries, Molts i ningú. La llibreria on l'havia de presentar, la Fatal, ha explicat que no es farà l'acte perquè Ponsatí ha comunicat que no hi seria. Tot plegat arran de l'ordre de detenció que Pablo Llarena va dictar la setmana passada contra Ponsatí per no haver anat a declarar davant el Tribunal Suprem. Justament aquesta tarda hem sabut quan es farà el judici per les despeses de l'1 d'octubre al Tribunal de Comptes. Serà el 17 de novembre. És el procés per reclamar a Puigdemont, Junqueras i una trentena més de càrrecs independentistes els diners que la justícia considera malversats. Van des de despeses en publicitat directament vinculada al referèndum a diners i despeses de l'acció exterior de la Generalitat, que la Fiscalia ho considera propaganda del procés. El reclama més de 3 milions d'euros. I per cert, que encara en crònica politico-judicial, Andalusia, José Antonio Griñán, no haurà d'entrar a la presó. L'Audiència de Sevilla ha decidit congelar la condemna que va imposar a l'expresident andalús pel càncer que té, que és incurable. La justícia l'havia condemnat a 6 anys de presó per malversació en el cas dels ERO's. En crònica de successos, 7 anys d'internament pel noi menor d'edat que va participar en l'atracament d'un bingo de Tortosa i que va acabar amb una treballadora morta. La defensa i la fiscalia han arribat a un acord, Benet Iñigo.
Al setembre farà un any d'aquell atracament. Tres persones amb antecedents per robatori van entrar al bingo, pistola en mà, van matar la treballadora i ferir greument un client. Els dos majors d'edat encara estan pendents de judici, però el menor, que els últims mesos ha estat en un centre d'internament, ja té sentència. Ha reconegut els delictes d'assassinat, intent d'assassinat i robatori i la pena queda en 7 anys i 3 mesos d'internament en un centre, un any més de llibertat vigilada i seguiment educatiu. La investigació del cas es va allargar per la fugida d'algun dels autors dels fets, però un home el van detenir un mes després a Brussel·les, a Bèlgica.
Aquest curs s'han deixat de cobrir gairebé 23.000 substitucions a escoles i instituts per falta de professors. És el càlcul que fa el MUSE, el marc unitari de la comunitat educativa, que reclama mesures per incrementar la borsa de docents.
La falta de personal s'ha notat especialment a l'educació secundària i les especialitats tècniques de formació professional, com matemàtiques, química o informàtica. Davant d'això, demanen ampliar les places públiques del màster de formació del professorat. Ho explica el portaveu del MUSE, Jesús Martín.
No hi ha places suficients públiques. I en segon lloc, les places privades costen a l'entorn de 8.000. Si jo he acabat una carrera d'informàtica i tinc feina ben pagada l'endemà, no pagaré 8.000 euros.
També demanen a Educació que els substituts tinguin contractes anuals per fomentar el pas del sector privat a les aules.
I atenció, això, la retirada de les mascaretes a les farmàcies i als hospitals finalment s'endarrereix. S'esperava que la decisió es posés sobre la taula al Consell de Ministres de demà, però al final es deixarà per més endavant. Per tant, dur-les continuarà sent una obligació en aquests espais.
Són els últims llocs on la mascareta encara s'ha de portar. Hospitals, centres de salut i sociosanitaris, farmàcies i dentistes. Tot i que divendres el Consell Interterritorial va decidir posar-hi fi, ara el Ministeri de Sanitat recula i diu que es farà més endavant.
I encara parlant de salut, un nou medicament allarga la vida dels pacients amb càncer de còlon avançat que ja s'havien quedat sense opcions. Ho demostra un estudi internacional amb la participació, entre d'altres, del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Benet.
S'anomena fruquintinib i és l'evolució d'una de les estratègies que ja existeixen contra el càncer de còlon. Es tracta de frenar l'evolució del tumor, impedint-li que creï vasos sanguinis a través dels quals s'alimenta. Ho ha explicat a RAC1 l'investigadora principal del bio, Helena Élez.
Al generar-se nous vasos sanguinis, el tumor pot rebre oxigen, pot rebre nutrients. Si sabem que això passa, anem a evitar que passi. Aquest fàrmac té la capacitat de bloquejar 3 proteïnes diferents per contra a una, com feien uns altres medicaments que ja fèiem servir. Per tant, aquest bloqueig de la formació de vasos sanguinis és més eficaç.
El següent pas és demanar-ne l'autorització a les agències reguladores. De moment serà com a quarta línia de tractament quan ja no queden més opcions, però ja estudien si en alguns casos podria passar per davant dels medicaments actuals.
I encara a l'àmbit de la salut confirmen l'eficàcia d'un medicament que redueix a la meitat els dies amb migranya de la gent gran. Es tracta d'uns anticossos que des de fa 4 anys s'administren a la població general, però que fins ara no s'havien estudiat en persones de més de 65 anys.
Segons un estudi que ha liderat l'Hospital de Bellvitge, 6 de cada 10 pacients van reduir a més de la meitat els dies amb migranya cada mes. Fins ara no s'havia estudiat l'eficàcia en persones més grans de 65 anys perquè els metges temien que els pogués augmentar el risc de tenir un ictus. Segons el neuròleg de la unitat de Bellvitge, Albert Muñoz Vendrell, l'estudi ho descarta, ho ha dit a RAC1.
Que són pacients que tenem al dia a dia, que no segueixen cap tipus de criteris d'inclusió i exclusió, sinó que tenen la comorbiditat que tenen i l'edat que tenen, i l'única contraindicació com a tal és que hi hagi hagut un event isquèmic previ. Llavors, en aquests casos, on no hi havia hagut aquest event isquèmic i s'havia pogut pautar, hem vist que sembla que no el provoquem, almenys, o no sembla que augmentem el risc.
Els anticossos s'administren un cop al mes a través d'una punxada. A Catalunya, unes 900.000 persones tenen migranya.
I en cultura, el Gran Teatre del Liceu estrenarà 4 microòperes la setmana que ve. Són obres de només mitja hora creades per equips joves de, com a molt, 6 músics. Estan pensades per ser representades totes al mateix dia. Més detalls, Anna Salvador.
Les obres tracten temes com l'amor i les addiccions o la mort digna. Es diuen Nala, hi ha monstres que viuen per la seva curiositat, In the Beginning Everything Was White i Filles del Món. El director Àlex Uller és el mentor del projecte i ha explicat que l'objectiu és que aquests creadors joves s'acostin a l'òpera.
El que es vol amb aquest projecte és generar un nou planter de creadors amb les diferents disciplines artístiques que està composada l'òpera, de tot tipus. Llibretistes, compositors, directors d'escena, però també, en aquest cas, és a dir, doncs des de cantants, músics i altres facetes que anirem ampliant, jo crec, d'aquí en endavant.
Les obres s'estrenaran els dies 5, 6 i 9 de juliol i es faran en 4 espais diferents del Liceu.
I encara en música, Roba Estesa té nova cançó. Es diu Stick in Love i sona així. És la cançó de l'estiu del grup tarragoní, a més va acompanyada també d'un videoclip ple de referències a pel·lícules com High School Musical o també Camp Rock. I la resta dels esports, Albert Ferran, bona nit de nou.
Bona nit de nou.
Els canvis a la banqueta del Barça de bàsquet. Avui també hi ha hagut novetats al Barça masculí de futbol perquè s'ha fet oficial l'arribada d'Ilkay Gundogan.
Signa per 2 temporades i una altra d'opcional. El futbolista alemany de 32 anys tindrà una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Mentrestant, Arnau Tenas, el porter titular del filial, no continuarà al Barça. Segons fonts del club, el porter ha rebutjat una proposta a la baixa que li ha fet el Barça per renovar. D'altra banda, l'Espanyol ha anunciat la incorporació de Frank Garagarza, fins ara al Wolverhampton, com a nou director esportiu. Serà el nou director esportiu de l'Espanyol i signa per 4 temporades.
I de la seva banda, el Real Madrid, que ha renovat a Luka Modric fins al juny de l'any vinent.
El croat s'afegeix a les renovacions de Kroos, Nacho i Ceballos i serà futbolista blanc fins als 38 anys. Encara el Madrid, per cert, segons informa l'agència EFE, Vinícius ha demanat ajornar la seva declaració en la investigació pels insults racistes al camp del València perquè està de vacances.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
I acabem ara sí amb la previsió del temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit de nou.
Bona nit.
Avui la calor que ha tornat a ser intensa, però no tant com ho va ser ahir.
Doncs sí, tot i així, aquesta calor ha tornat a apretar en alguns sectors, com a l'Empordà i a l'interior de Tarragona, on les temperatures més altes s'han enfilat fins als 37, 38 a 39 graus, però cal destacar també algunes tempestes que han descarregat el Pirineu i Prepirineu al llarg d'aquesta tarda i que han deixat alguns paisatges emblanquinats de calamarsa, per exemple, en sectors de la Cerdanya. Ara encara queda alguna tronada al nord de les comarques de Lleida, però tot plegat va a la baixa. Demà dimarts començarem el dia amb sol després d'una nova nit tropical i xafogosa a la costa i a partir de mig matí, migdia, creixeran noves nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu que hem d'esperar que altra vegada descarreguin ruixats i tronades, especialment Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Osona i la Garrotxa. La calor afluixa un pèl a les hores centrals del dia. Encara han d'espelar valors de fins a 37 o 38 graus i a la costa un pèl més frenats, però aquí amb xafuga intensa.
Gràcies, Gori, que vagi bé. Fins aquí una estona.
Fins ara.
Passen gairebé 5 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, 9-7, amb Anna Ballonesta.
Encetem aquí la tertúlia del 9C d'aquest dilluns, 26 de juny, avui amb l'Enric Sierra, director adjunt de La Vanguardia. Què tal, Enric?
Bona nit.
Bona nit. L'Eulàlia Soler, politòloga, professora a l'UPF. Bona nit, Eulàlia.
Què tal? Bona nit.
Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Què tal, Isabel? Com estàs?
Molt bé, bona nit.
I el Lluís Carrasco, publicista especialista en màrqueting estratègic. Lluís,
hola, hola.
Bona nit.
Bona nit.
Com esteu? Què, com porteu aquesta calor? Ara ens deia el Gori que afluixarà una mica la cosa, però ha sigut com, no dir de 0 a 100,
quasi, eh?
Però déu-n'hi-do el canvi, no? No estàvem acostumats a aquesta xafogó. A veure, Isabel, tu has passat tot l'hivern dient que prefereixes la calor. Tu la suportes bé? Millor que el fred?
Jo la suporto bé i, per tant, per mi encara és absolutament suportable, tot i que és veritat que hi ha moments que dic, home, podem fer una mica massa, però no, jo...
Vas amb màniga llarga i tot,
sí,
eh?
Sí, jo segueixo amb la, amb la consigna. L'hivern per mi és més dur que l'estiu. Màniga llarga, però d'aquestes de fil. Que,
sí,
que
sí, però màniga llarga,
sempre,
eh?
Sempre va bé. Bueno, en Lluís, fixa't que...
El Lluís va amb la jaqueta, que no se la treu mai.
Jo no me la treu.
El Lluís amb jaqueta, polo i jaqueta.
L'Eulàlia va, no diré tirants, però sí sense màniga, no?
Sense màniga, sense
tu
màniga.
Tu com portes la... Sobretot la xafogó, no?
Sí, és que és això el que anava a dir, que una cosa és calor i l'altra xafogó. Jo crec que aquests dies estàs molt enganxat i avui, aquesta nit, m'ha passat que a les 4 m'he despertat xopa com un pollet, o sigui, dic, per favor, o sigui, què està passant? Vull dir, impossible, impossible dormir. Jo crec que ha sigut, crec que la primera nit de realment no poder dormir.
Ha sigut com un primer avís, no? De, ei, recordeu que això és el que passa d'aquí a unes setmanes, eh?
Doncs a mi m'agrada molt l'estiu,
ah, sí?
M'agrada la calor i ja estem a l'estiu.
Tu vius a la costa també, per
correcte,
això, vull dir que la xafogó és intensa,
la
no?
La xafogó, doncs mira, quan l'avantatge de l'estiu, quan a la nit et lleves amb calor, és agafar les xancletes i la tovallola i anar-te'n a banyar.
Home, això, la sort dels que viviu a prop del mar...
No, per això et dic que això no ho he fet una ni dues, no, moltíssimes
sí?
vegades. I banyar-se de nit és brutal.
Ara ens vol fer enveja.
Si l'endemà no treballes, eh?
No, és igual.
Hi ha dos truquillos, els de costa i els de costa de Maresme. Aquí hi ha la marinada nocturna, per una banda, i els pobles que tenen riera passa aire que ve del Montnegre,
sí, correcte,
amb la qual cosa refresca una miqueta més.
Carai, carai. Doncs avui, precisament, que hem tingut també aquest primer incendi de la temporada d'estiu, després ja en parlarem. Si us sembla, però, començarem parlant d'altres qüestions, perquè ho dèiem a l'inici, avui hi ha hagut aquest gir de guió a Extremadura, que no sé si era d'esperar o no que passés, però, en fi, d'alguna manera sí que ens ha sorprès aquestes paraules d'aquesta carta que ha fet Maria Guardiola. Ara de seguida en parlem, abans fem una pausa i tornem de seguida.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a peretarrés.url.edu. Canvia el món, el futur et pertany.
A Abacus tenim tot el que necessites per l'estiu. Pilotes, raquetes, estels, ruixadors, patinets, jocs de viatge i també quaderns de vacances i llibres de text. Acumula 100 euros en compres a Abacus i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. Fins al 31 de juliol. T'ho expliquem tot a les nostres botigues o al web. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, la Pobla de Segur, al Pallars Jussà.
El dijous 29 de juny a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des de la Casa Mauri a la Pobla de Segur.
Celebrarem la Diada dels Reiers de la Noguera Pallaresa. Els reiers, que fa més d'un segle transportaven fusta riu avall, avui són patrimoni de la humanitat.
L'últim cop que vam ser al Pallars, jo vaig acabar anant en caiac.
Doncs a veure on acabem el programa aquesta vegada. Començar-lo, el començarem a la Casa Mauri, un conjunt modernista de l'any 1907 que ara és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
El dijous 29 a les 7, Islàndia, amb Albert Om, des de la Pobla de Segur.
I esteu tots convidats a entrada lliure.
RAC 1. Tots som u. Amb el suport del Consell Comarcal del Pallars Jussà i l'Associació Cultural dels Reiers de la Noguera Pallaresa i amb la col·laboració de Borges.
RAC 1.
A tu que t'agrada el Pirineu i la natura, no pots deixar de visitar Mont Natura Pirineus. Aquest estiu no et perdis aquest allotjament únic, les activitats de natura i la restauració tradicional dels Pirineus.
Més informació a montnaturapirineus.com. Desconnecta i relaxa't a la natura.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
4 minuts per un quart de 10 de la nit. Com dèiem, estem pendents també a aquesta hora d'aquesta compareixença que sembla que hauria de fer Vladimir Putin, segons a Dmitry Peskov, que és el portaveu del Kremlin. Ha dit que el president rus farà un anunci important aquesta mateixa nit. Per tant, estem a l'espera de que això passi, de que Vladimir Putin doncs faci aquest discurs. Després de totes aquestes últimes hores de tensió a Rússia, doncs esperem aquestes primeres paraules de Putin, que de moment encara no s'ha pronunciat. És veritat que aquesta tarda doncs sí que ja ha parlat Yevgeny Prigozhin, ha parlat també Joe Biden des dels Estats Units, responent a les paraules també que han arribat des de Rússia. Per tant, seria el moment que Putin possiblement en aquestes properes hores també es pronunciés. Evidentment, en estarem pendents i ho explicarem en directe al 9C. Però dèiem abans de la publicitat que avui també hem de parlar de Vox, perquè va agafant més paper en aquestes autonomies, després del País Valencià, de l'Aragó i les Balears. Ara és que sembla que aquest acord a Extremadura doncs també està a tocar, i dèiem que ens havia sorprès, ara m'ho direu si a vosaltres us ha sorprès o no, aquest gir de guió de la líder del PP d'Extremadura, Maria Guardiola, perquè la setmana passada era molt contundent, i en més d'una ocasió, dient que no pactaria amb Vox, i avui ha fet marxa enrere. De fet, mira, si voleu, recordem què és el que deia la setmana passada Maria Guardiola sobre els possibles pactes amb Vox.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Això és el que deia fa 6 dies, és que no fa ni una setmana, i avui, doncs, com dèiem, ja ha fet marxa enrere i ha dit doncs que s'ha de parlar amb Vox i que ja veurem, i que s'ha de prioritzar també doncs el resultat electoral d'Alberto Núñez Feijóo de cara al 23J. Enric, a tu t'ha sorprès aquesta marxa enrere, perquè semblava, no, que era molt coherent amb el que ell havia anat repetint i semblava ferm en aquest posicionament també.
Bé, a mi m'ha sorprès, efectivament, perquè el que acabem d'escoltar és molt contundent. Mm-hmm. És tan contundent que sembla mentida que li hagi durat 6 dies, no? És l'argument de Groucho Marx, no? Aquests són mis arguments.
Això és el que ha dit Pilar Alegria avui també, no? Sí, aquesta comparativa.
Sí, exacte. Per tant, això sona a toc d'atenció, a toc de... O sigui, a una quadratura, o sigui, l'han trucat segurament des del PP de Madrid i li han dit, has de fer això, o això, o la nada, i per tant has de prioritzar el pacte amb Vox. I això trenca per això una tesi, una teoria que corria la setmana passada, i és que al Partit Popular ja li anava bé una figura com la...
Això és el que us anava a preguntar, sí. No? Si al Partit Popular no li convenia quedar bé, no, entre cometes, sí, en alguna autonomia i dir, mira, no, a tot arreu no som així i a tot arreu no pactarem amb Vox.
Exacte. Corria aquesta brama, corria aquesta teoria de que ja li anava bé al PP tenir, doncs, versos lliures com la Maria Guardiola, per dir, bueno, escolta, nosaltres som un partit plural i si hi ha algú que no vol pactar amb Vox, etc. I per tant tot això desmuntaria aquesta tesi, a no ser que Vox hagi forçat la màquina fora d'Extremadura. Mm-hmm. És a dir, en altres llocs on tenen més necessitats, o fins i tot de cara a les properes eleccions generals. Perquè si una cosa està detectant el Partit Popular és que els pactes als quals està arribant amb Vox no els està desgastant, és a dir, no està tenint un rèdit negatiu, i que per tant, escolta, tenir o no tenir a Vox en el govern o de soci preferent tampoc no li és gaire negatiu, no? I per tant, jo crec que això ho llegeixo en termes de cridada a l'ordre per part del Partit Popular a la Maria Guardiola i dir-li, escolta, Prou ja de tonteries, no? I has de fer el que han fet a Aragó, el que s'ha fet a Balears, el que s'ha fet avui mateix a València, sí, i el que segurament o aparentment passarà a l'estat espanyol, amb el govern espanyol, si finalment doncs guanya les eleccions o tenen possibilitats de governar. Però és... diu molt poc de la credibilitat d'una política que semblava que fa una setmana, doncs molts dèiem, ostres, està bé, no?
Clar, que tothom la va elogiar, no?
Clar, que trenqui una miqueta amb aquesta tònica que sembla un sol missatge, i ara, doncs, l'han tornat a portar al...
La manera com ho ha fet també és destacable, perquè demà hi havia una reunió amb, crec, més de 300 militants d'Extremadura, per tant, una reunió presencial cara a cara, i Maria Guardiola el que ha fet és anul·lar aquesta reunió, i ahir a la nit, crec que abans de les 12 de la nit, va enviar aquest correu amb la carta signada. Per tant, ho ha fet per carta i no havent de donar explicacions en directe, que suposo que hauria estat més complicat també per ella. Eulàlia, com ho llegeixes tot
plegat? També fer una carta al final jo crec que és una manera subtil o no tan subtil de dir que no estàs d'acord amb la decisió que t'han fet prendre, no? Si ella estigués orgullosa de la decisió que està prenent, doncs segurament no. Fer una carta al final és un canal molt, molt unilateral, i al mateix temps, no?, que no hi poses cara, que això molts cops també no, ni veu, no? Per tant, això també és molt important. Jo, per la meva part, jo estava convençuda que la farien canviar. Jo no tenia aquesta sensació de que el PP jugaria a diverses bandes, no?, a diverses aritmètiques. Crec que la situació ara mateix de blocs està molt clara a l'estat espanyol, i per tant que Maria Guardiola s'hauria d'entomar el que havia dit. També és veritat que a Maria Guardiola li queda una opció, que és dimitir. No? Fa anys vaig llegir una xapa que em va encantar i que avui té molt sentit, que diu: dimitir no és un nom rus, recorda-ho, no? Doncs una mica ella li queda una opció, que és dimitir. En el fons, el seu cap de premsa ha dimitit precisament perquè, si aquestes conviccions eren tan fermes, i són tan fermes, i jo no en tinc cap dubte, doncs al final jo crec que abans van les conviccions que l'afany de poder, no? Per tant, en aquest sentit, Maria Guardiola té aquesta opció sobre la taula. Al final, jo també diria que aquí, un cop més, no?, i el de les últimes tertúlies havíem parlat sobre el poder, no?, quan parlàvem del tema de Ripoll, no?, parlàvem del poder que tenen els partits i els aparells dels partits centrals, no?, que al final acaben dient què s'ha de fer o què no s'ha de fer. Doncs en aquest cas tornem a tenir una mostra del mateix, no? Des de Madrid li han dit a Maria Guardiola què havia de fer d'Extremadura. Al final, l'última pregunta que a mi se m'acut és una mica també què feia Maria Guardiola amb aquestes comissions tan fermes al PP, perquè hi ha coses a les que diu que crec que la ideologia del Partit Popular com a mínim no és tan clara com ella l'expressa, no? Que jo, per mi, per part meva, té tota la meva admiració, però en qualsevol cas també de vegades has de saber a on t'ubiques, no? I al final jo faria un apunt sobre aquesta política que està fent servir Vox, que al final Vox el que fa és una màquina, és una agència de comunicació amb potes, o sigui, a Vox el que està fent és dir, jo tindré, no? Està negociant molt bé els seus altaveus i en el fons, com sabem molt bé aquí a Catalunya, el president o la presidenta del Parlament de la comunitat autònoma són la segona autoritat del país, per tant el que està fent Vox és aprofitar per quedar-se amb la segona autoritat del país, o sigui, no deixar marge perquè això no sigui així, i al mateix temps, si us hi fixeu, posa perfils de persones que són de lo més extremista que tenen, fins i tot en algun cas hem vist com la persona 7, no? Que això tampoc és molt normal, que la persona 7 de la llista hagi pujat. Per què? Perquè Vox diu, jo aprofitaré per donar el meu missatge, per transmetre el meu missatge fins a les últimes conseqüències amb els altaveus que tingui.
Home, saben que aquestes presidències... d'avui, no? De les Corts Valencianes de la Maria de los Llanos Massó,
bueno, que i l'escena a Balears,
sí, sí, però dic avui perquè tenim sí, aquest sí, exemple sí. Més recent, no? És ultracatòlica, ha liderat campanyes contra l'avortament, contra el col·lectiu LGTBI i és seguidora de Donald Trump i també una de les veus més importants, com tu deies, d'Azteoir. Vull dir que té un currículum ben complet, també.
Sí, sí, totalment. Per tant, el que està fent Vox és optimitzar els seus espais. Vull dir, una cosa és que ens agradi o no. I al final, aquest és el problema de l'extrema dreta, que un cop el deixes entrar, llavors ja t'entra fins al menjador de casa i és molt, molt, molt difícil fer-la sortir.
Isabel.
Bé, jo, tornant al tema de la senyora Guardiola, jo crec que jo sí que pensava que potser amb aquesta contundència que parlava hi hauria hi ha una vessant del Partit Popular que probablement estigui d'acord. És a dir, jo sí que crec que dins del Partit Popular hi ha veus progressistes més enllà d'una qüestió econòmica, és a dir, crec que l'economia i jo crec que el Partit Popular és prou plural com perquè pugui tenir veus com la que era Maria Guardiola, però sí que també penso que la rentabilitat de veus com aquesta en el Partit Popular ara mateix és una rentabilitat escassa.
Però no n'hem sentit gaires més aquests dies,
no,
eh?
No, però jo estic segura que hi ha votants del Partit Popular que no són i veus Borja Semper, és a dir, estic convençuda que Borja Semper, per exemple, és una persona que amb moltes qüestions, com la LGTBI, les qüestions de la violència de gènere, són, doncs, en la línia de Maria Guardiola, però en canvi també penso que això no és rentable. I no és rentable actualment, per què? Perquè hi ha aquesta vessant de Vox que plana per tota la panoràmica electoral. Jo crec que també que hi ha una qüestió que aquí ens estem plantejant des de la nostra òptica. Mm-hmm. I la qüestió és, des de l'òptica de la rentabilitat electoral del PP, no, aquestes veus no són veus que tenen rentabilitat electoral. I precisament per això jo crec que aquí hi ha hagut una estratègia de rèdit polític. És a dir, les veus com Maria Guardiola ens agraden molt en un sector de la població que segurament no són votants del PP, o que no som líders del PP, que necessitem després argumentar una aliança amb Vox, i en canvi, com que hi ha una necessitat d'argumentar una aliança amb Vox, aquestes veus, com la senyora de Maria Guardiola, no poden ser portaveus d'una dissidència ideològica dins del mateix Partit Popular. I també penso que es va començar a parlar per part també d'un sector dels medis, d'un sector jo crec més vinculat amb les qüestions més progressistes, d'una possible nova líder dins del PP. El PP no es pot plantejar ara mateix tenir un nou líder. Feijó i Ayuso són els líders que funcionen, i Almeida a la ciutat de Madrid són líders que funcionen, que els estan donant una gran rentabilitat i que realment no pot passar que abans de les eleccions del 23 de juliol apareixi una veu discordant i que per tant pugui representar un problema a l'hora de mantenir una línia determinada que pugui argumentar en un posterior futur immediat que hi hagin pactes més enllà dels que estem veient en les autonomies com són València, doncs això, les que hem parlat, que realment, jo estic d'acord amb el que deia l'Eulàlia, segurament és el principi. És el principi d'una nova realitat que s'ha de mirar de cara i d'una nova realitat que si el 23 de juliol no es modifica, tenim per anys.
Lluís.
Mira, seguint la broma de l'Eulàlia, que no coneixia, la de dimitir no és un nom rus, en política hi ha una altra, que és calla i traga la que no és un nom grec, és el que succeeix. La veritat és que sentint aquesta taula, està passant en aquesta taula el que passa a Extremadura, el que passa a València, el que ha passat a Andalusia i el que passarà probablement a Espanya a partir del 23J. I és que hem blanquejat tantíssim la figura de Vox que parlem amb Vox, de Vox, amb total normalitat. Sabeu que jo fa mesos que dic que allò de Vox no és normal, que és una bèstia amb pell de xai, que s'ha estat alimentant de la normalitat i s'ha anat fent gran, i que en aquest moment Feijó li ha obert la porta. I aquesta bèstia, que semblava que era petita, que vivia amagada, perquè vivia amagada perquè els que l'alimentaven no la veiessin, de sobte s'obrirà la porta i aquesta fera no serà blanca, serà negra, serà perversa, serà dolenta, i mossegarà molt dur. I aleshores ens empenedirem d'haver blanquejat aquesta realitat, d'haver autoritzat que un partit com Vox, que encara no ha governat amb tota la seva extensió, realment mostri les seves urpes i aleshores ens arrepentirem. Què està passant en aquest moment? Està passant en realitat que s'estan deixant anar pel territori racistes, feixistes, antisemites, negacionistes, sota unes sigles, que aquestes persones estan esborrant el seu passat de les xarxes i van borrant tot el que havien escrit anys enrere, mesos enrere, només setmanes enrere, perquè siguin votables, perquè siguin acceptables, perquè siguin encara més blanquets, com el xaiet que hem anat alimentant sense veure'l. I en aquest moment tenim un problema, perquè estem, crec, a les portes d'un govern que pot ser perfectament un govern de PP i de Vox, si el destí no ho soluciona, i que pensem de que aquesta és una possibilitat, perquè hi ha hagut un temps que hi ha hagut uns vasos comunicants entre el PP i Ciudadanos, entre Ciudadanos i Vox, i no és el mateix el PP que Ciudadanos i no és el mateix Ciudadanos que Vox, i aquests vasos comunicants els hem anat normalitzant. Ciudadanos ha desaparegut. Això crea automàticament un allau de vot conservador, de dreta, més o menys totalitarista, que es reparteixen els més liberals cap al PP, els menys liberals, els més reaccionaris cap a Vox, i això és el que pot passar en Espanya d'aquí 3 setmanes.
En aquest sentit, no sé si vau veure o vau poder seguir o heu escoltat algun fragment de l'entrevista que va fer ahir Pedro Sánchez amb Jordi Évole, no?, que li va demanar que fes autocrítica, i vaja, li va costar una mica, però sí que va dir que s'ha subestimat aquest discurs de dretes durant molt de temps i que potser l'esquerra no ha actuat amb prou contundència com hauria d'haver fet, amb una mica de marge, no? I que quan se n'ha donat, doncs és massa tard, no?
Bueno, per començar amb el 155, no? Van subestimar l'efecte que tindria ajuntar-se amb la dreta i fer un discurs igual o més vehement que el que estava fent la dreta en aquell moment. Vull dir que crec que aquí el PSOE és quan directament se li en van a les mans, o quan el 3 d'octubre surt el rei i el PSOE l'aplaudeix amb les orelles. No? Jo crec que aquí és on també es dona pas a l'extrema dreta. Al final, el que ara també deia el Lluís del borrar tuits, de deixar pas, és el que també està passant a Ripoll. Al final, no? Una persona que va virant el seu discurs per fer-lo ara més amicable, mentre, no? Quan la gent quan la gent l'ha de votar, no? Al final, de cara al 23 de juliol, hi ha una part, no? I sobretot una part de la societat catalana que diu això de com pitjor millor, i precisament jo crec que les demostracions que estem veient aquests dies en Vox fan adonar-nos que, malgrat crec que els partits catalans tots estan en hores molt i molt, molt baixes, crec que al final no anar a votar i pensar que, bueno, doncs si governen el PP i Vox no passa res, jo crec que aquest és el gran problema, perquè al final, si l'endemà de fer un govern entre la dreta i l'extrema dreta ens tanquen TV3, ens tanquen Catalunya Ràdio, de cop, no?, comencen a fer una política lingüística super extremista a les escoles, llavors tindrem un problema i tornem al mateix, no? Un cop els hi deixes passar per la porta de casa, després és molt difícil fer-los sortir. Per tant, jo crec que en aquest sentit també tots, i això vol dir tots, vol dir tant les esquerres, que de vegades obvien problemes que tenen sobre la taula i que no els hi planten cara, fins als mitjans de comunicació que donen veu a extrema dreta, fins a també els propis ciutadans, quan el dia 23 de juliol hàgim de decidir si anem a votar o no, crec que ens hem de responsabilitzar que al final fer front a l'extrema dreta passa per moltes parts de la societat, no? Ningú únic té la... O sigui, no és Pedro Sánchez que ha de parar l'extrema dreta, o no només, no? Sinó que tothom ens hem de corresponsabilitzar.
Abans el Lluís deia que que l'estem blanquejant, no? Has vingut a dir que clar, que tot això, doncs...
L'hem normalitzat.
L'hem normalitzat, no? Però, clar, fem una reflexió. Almenys en els mitjans on estem, no hi ha hagut una... no ha sigut una plataforma per l'extrema dreta. Més aviat al contrari. Més aviat, quan se n'ha parlat d'ella, se n'ha parlat en termes negatius.
Això a Catalunya, Enric?
Sí,
jo crec que a Espanya
no.
Es compleix, eh?
Però parlant amb ells, amb els de Vox, ells sempre amargament es queixen de que no han tingut el micro, no han tingut la plataforma per expressar-se. I que tota aquesta onada de vot que li ha arribat, l'ha arribat per altres vies, que són les xarxes socials, que altres maneres de captar aquest vot, no? Per tant, primera reflexió. A vegades, no parlar-ne, tampoc evites que això t'entri per la porta.
Sobretot per això, Enric, sí que és veritat el que diu l'Eulàlia, que els resultats de Vox a Catalunya i a la resta de l'estat també són molt diferents, i el tractament que s'ha fet en els mitjans d'aquí i els mitjans de fora,
no,
diria que és substancialment diferent, eh?
Val,
i
doncs...
ells han treballat molt bé perquè han fet victimisme. Quan se'ls ha silenciat de forma estratègica, han fet victimisme d'aquest silenci.
Ens mirem els resultats de les eleccions municipals, a veure què ha passat amb Vox, quin resultat ha tingut, per tant... vinga, les meves. És a dir, ha tingut un resultat que per el que era és rellevant. I només cal mirar...
Bueno, si el substitueixes per Ciutadans, no tant, però sí.
No, sí. Bé, bueno, el que sigui. Que tenen una representació municipal, una pila d'ajuntaments, començant per la capital de Catalunya, que n'han sortit amb dos i han estat a punt de treure el tercer. Per tant,
hi havia 6 de Ciutadans.
Sí.
És que són aquests vasos comunicants perillosíssims.
Sí, sí, però Ciutadans no tenia aquest discurs tan extremista, per entendre.
No, no, no.
I per tant, els tenim.
Bueno.
I ara la següent reflexió, la segona que volia dir, és que ara, sobretot, els partits de l'esquerra diuen alerta, que venen, i potser no han atès algunes de les qüestions... per raó de la política, del políticament correcte, per la raó del que sigui, no? Hi ha una sèrie de gent que la vota, i que alguns ens deuen estar escoltant, que ha votat a l'extrema dreta perquè no se sent representat en la resolució d'alguns problemes que han tingut de diversa mena, i que amb aquesta gent, per un vot protesta, per un vot de cabreig, pel que sigui, se sent representat. Per tant, jo, per mi, és equivocat plantejar un discurs polític de dir, amb la ultradreta ni aigua, no parlem d'ella, etcètera, etcètera, sinó contrarrestar aquest discurs que sí que convenç a una part de la població, contrarrestar-lo amb un discurs que sí que convenci i que per tant no se'n vagi cap aquí. Perquè això al final és la democràcia. És a dir, si tu no ets capaç de convèncer des del teu discurs, de la teva sigla, a una sèrie de població, ja no només de discurs de partit, sinó de govern, quan estàs en un govern i no estàs resolent segons què, doncs, i t'apareix aquest bolet, hauries d'estar atent per què t'està passant això i intentar donar alguna resposta a això.
Clar, jo crec que la responsabilitat de la que jo parlava, hi ha una part que és combatre l'extrema dreta amb arguments, no? Afrontant els temes difícils, els temes complexos, els temes que a vegades són espinosos, els temes que a vegades no. Jo crec que hi ha una part d'això, i també hi ha una part molt important que és més a llarg termini, però que és fomentar l'esperit crític, fomentar el pensament crític. I això és molt important des de zero, perquè al final no pots estar a casa de tothom intentant-li fer entendre que potser el que està votant acaba malmetent fins i tot, no? Els seus propis drets. Però sí que és veritat que, com a mínim, el que hauríem d'intentar és que mitjans de comunicació, escoles, no? Qualsevol espai de civilització, el que es fomenti és el pensament crític, perquè, com a mínim, no te'n passes els TikToks que veus i et creus que allò és realitat i et creus que allò, no? Doncs et muntes un món paral·lel i de cop te'n vas a votar i acabes votant a Vox, no? Per tant, jo crec que aquí sí que hi ha un repte molt gran i que crec que els últims anys hem perdut una mica aquest foment del pensament crític, no? El plantejar-se preguntes, el qüestionar les coses, i això també fa que al final també davant d'una proposta d'extrema dreta alguna cosa potser et grinyoli, no?
Absolutament.
Lluís i Isabel, per tancar.
No, poca cosa ja afegir. La veritat és que s'han anat centralitzant tot el, jo per mi, tot el ventall polític del país. S'han anat tirant cap al centre, veient que en el centre estava la bossa més important de vot, L'esquerra ha deixat en l'armari al principi i ara ja ha llançat per la finestra o ha venut per Wallapop el traje de pana. Ara la lideresa de Sumar vesteix amb sabates de 800 euros, no diré la marca per no fer publicitat, però és així, i aleshores tot això ho fa molt difícil. L'Olea té raó, l'esquerra masses vegades s'ha disfressat de torero i de mantilla, masses vegades s'han arbolat amb la bandera espanyola i abans han estat espanyoles que realment progressistes. Massa maestranza, massa media verònica i massa estoque. I la veritat és que poca cultura, poca llengua, poca lectura i poca crítica. I al final ens trobem aquí tots al mig on es decanten un Sumar, un Podemos que no ho ve a ser, que simplement ocupa el PSOE de fa 20 anys, i això sí, un Vox que encara no ha mostrat les seves urpes i que quan les veiem plorarem.
Isabel, per tancar sí, ja aquest tema.
Tu preguntaves si havien vist l'entrevista d'ahir del president Sánchez i aquesta reflexió que feia, no? Que no havia sabut doncs, gestionar o valorar o calibrar el problema d'aquesta extrema dreta, no? I d'aquesta dreta doncs, agressiva que estava doncs, dilapidant aquelles fites aconseguides o qüestionant aquestes fites aconseguides que aquest govern progressista dels últims 5 anys ha aconseguit, com la reforma laboral, com la llei de la vivenda, com la qüestió de violència de gènere, etcètera, etcètera, no? Jo crec que el plantejament és, més enllà d'aquest mea culpa que fa el president Sánchez, si serà a temps de que aquest mea culpa pugui reconduir-lo, anant, com m'explicava ahir, que volia anar doncs, a tots aquells medis que no havia anat, a aquests medis conservadors que havien fet una determinada campanya en contra del sanchismo, no? I que s'havia de posar en valor totes aquestes qüestions tangibles, no? Aquí hem parlat de l'Eulària parlava de que els socialistes s'havien començat a equivocar amb el 155 o el discurs del RIC, però això no té res a veure amb la acció de govern que s'ha fet en els últims 6 anys, no? És a dir, precisament a Catalunya és on el PSC ha tingut més bon resultat. Per tant, vol dir que l'acció de govern feta per part del govern socialista a la resta de l'estat espanyol, a Catalunya s'ha entès o interpretat com algo en positiu. I per tant, per això mateix, aquestes eleccions municipals han donat la victòria en vots al Partit dels Socialistes. Llavors, jo crec que el plantejament és: serà a temps del president Sánchez de que aquesta pedagogia que vol fer en posar en valor aquestes polítiques progressistes que estan francament en perill si el 23 de juliol guanya un PP que necessita i pot tenir com a socis Vox? Aquesta és la qüestió, no? Serà a temps? Jo crec que té molt poc temps. La realitat és que governi un partit conservador, que governi un partit progressista amb les aliances que toquin, amb els pactes que toquin, Esquerra Republicana, Bild, Comuns, PNV, etcètera, etcètera. Canvia el panorama? Sí. L'Eulàlia parlava cuando peor mejor no és una cosa que ens puguem permetre a Catalunya, evidentment, perquè l'acció diària, la vida diària dels ciutadans, més enllà de la voluntat d'una part de la ciutadania que busqui la independència d'una manera legítima, és que hem de sobreviure, hem de tenir millors sous, la llei de la vivenda ens ha d'anar a favor quan busquem un pis i les àrees estan col·lapsades, etcètera, etcètera. I hem de poder apel·lar a l'eutanàsia si estem malalts i no tenim solució, és a dir, hem de poder convèncer-nos que les polítiques progressistes ens fan a la vida ciutadana millors persones i que un govern, possible govern, que jo deia, esperem-nos, no? És a dir, jo no sóc gens optimista. Per això crec que s'ha de ser combatiu, i s'ha de ser combatiu com? Votant. Votant, evidentment, votant el 23 de juliol.
Però no creus que, perdó, que Sánchez està enfocant la campanya en el que estem dient d'una manera una mica potser errònia? O sigui, si el valor que ell té, o sigui, si emocions guanyaran ara mateix, sobretot Vox, no?, i el PP amb la campanya aquesta del Verano Azul, etcètera, etcètera, potser Sánchez el que hauria de fer també és posar una mica d'institucionalitat i sobretot fer valer coses que ha fet ell. O sigui, jo crec que el balanç de govern de Sánchez no és un balanç extremadament negatiu. Totalment. O sigui, Sánchez ha afrontat una pandèmia, Sánchez ha afrontat temes, no?, de crisi econòmica, una inflació. Recordeu que fa menys d'un any estàvem tots en un estat de pànic de què passaria amb la inflació, no? Vull dir, tot això són coses que, evidentment, hi ha hagut coses, punts negatius, la llei del CSI, no?, les batalles amb Podemos, tot això, els indults segurament li trauran per cara, però jo trobo que treu prou rèdit de la part més racional, però precisament del que estem dient, no?, de dir, les esquerres són útils, no, per la societat. Per què ha sigut útil aquest pacte de progrés? Això, no? Deia... Doncs posem-ho sobre la taula. I és com que això ell no ho està sabent aprofitar i està enfocant la campanya d'una manera de ui, 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 que venen els dolents. Que venen
jo fixa't una cosa, jo deia tot això perquè precisament, ja sabeu, per exemple, els últims dies Zapatero està fent una campanya molt més contundent a l'hora de posar en valor totes aquestes qüestions positives, no? I a més sense complexos, i a més
de fet, amb... Évole, no? Li va posar aquell tall d'aquella entrevista a Zapatero i li va dir no l'he sentit a vostè ser tan contundent,
i l'altre
no?
dia va anar, Zapatero està fent també una ronda tremenda, Televisió Espanyola,
no, però entenem com el permís de Sánchez,
evidentment, no només fa... amb el permís amb la quiescència, no, i amb, segurament aquí hi ha una estratègia molt clara i a més és una estratègia, al final les estratègies electorals són estratègies que el que busquen és tenir un rèdit electoral, i jo crec que aquesta contundència i aquest paper que fa Zapatero, perquè a més, com està lliure de la necessitat de presentar-se i que per tant pot ser molt més contundent, més beligerant, inclús més agressiu, jo estic d'acord, és a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions, en recordem-se l'any passat quan parlàvem de la llum, del preu de la llum, quan parlàvem de la gasolina, que poden ser mesures populistes, etc. Però la realitat és que els transports, per exemple, ara hi ha una reducció d'un 50% pel transport, el menjar ja es mantindrà la reducció d'uns aliments bàsics, és a dir, hi ha tota una sèrie de mesures que jo estic d'acord, és a dir, s'haurien d'anar publicitant i fent pedagogia activa cada dia. Avui sentia un programa d'aquesta casa que deia que precisament hauríem de començar a parlar de coses tangibles, que la política ha de ser posar en valor les coses reals i tangibles. I jo estic d'acord, doncs, Pedro Sánchez s'està ha tardat massa.
Ara l'Isabel es preguntava si estaria a temps de... No, jo li responc no, em dedico jo, i no, es necessiten 2 anys per construir un candidat i 1 any per construir un argumentari polític. En aquest sentit, Pedro Sánchez no està a temps, és tard, i per això les tendències són el que són, com no estan a temps els independentistes que ara criden a l'abstenció, etc., perquè el que molt poden aconseguir és un 15% més d'abstenció, i un 15% voldré dir que l'independentisme passi de tenir el 45-50% del vot a tenir el 40% dels vots, però ningú hi agirà com una victòria de l'abstenció i aquestes coses. Per tant, també és tard per qualsevol cosa. Desgraciadament falten 3 setmanes i estàvem avisats.
I avui dèiem que Feijóo ha vingut a Catalunya amb un discurs que evidentment no ha dit res ni d'Extremadura ni del País Valencià, s'ha centrat només en les qüestions econòmiques, i mira, si em sembla que podem recuperar el tall del que ha dit Feijóo. Escoltem què ha dit aquesta tarda Feijóo aquí a Barcelona.
Yo aspiro a que conmigo los catalanes vivan mejor. Es mi mayor aspiración. Que tengan más trabajo, que tengan mejores empresas, que sea uno de los lugares mejores de Europa y que recuperemos la unidad. Y por eso hago votos para que entre todos recuperemos la unidad y ponerme a disposición de Cataluña.
Ara Feijóo sembla que s'estima molt, Catalunya, amb aquestes declaracions d'avui.
No, però fixa't que Feijóo normalment quan ve aquí parla de diners,
sí,
parla d'economia.
Sí, absolutament.
I s'envolta, doncs, dels actors econòmics, perquè aquest discurs que acaba de fer lliga molt amb el que esperen els actors econòmics.
Ha parlat de l'ampliació de l'aeroport del Prat, de mantenir les energies renovables, de desfer lleis com la de l'habitatge, de rebaixar l'IRPF als que cobrin menys de 40.000 euros. Vull dir, tot mesures encaminades cap a una mateixa direcció.
Efectivament, per tant, és un discurs que quadra amb tot un món econòmic que precisament està reclamant això. I quan ve aquí incideix molt en aquest tema, perquè considera que l'altre tema, el tema independentista, el tema del procés, ja està superat. I que, per tant, la pressió que hi ha, econòmica, impositiva, etcètera, etcètera, que és un dels aspectes que ell també utilitza a nivell de tot l'Estat, ell també diu baixaré els impostos a la gent que cobra menys, no diu després com ho compensarà, i que tots serem feliços i menjarem anissos. Però aquí, aquest discurs cala molt més, i per tant ell està en aquesta línia, perquè l'altre resolta la qüestió econòmica, l'altre no interessa. És allò típic de el català parla-li de la pela, perquè l'altre assumpte ja no interessa o ja ha quedat desbancat, no? I això, davant de l'altre discurs, del discurs socialista, del discurs del PSOE o del PSC, aquí sí que pot fer mal en algun sector. El PSC es va plantejar aquí en les darreres eleccions del 28 de maig com el partit de govern, el partit central, el partit que pot tirar endavant doncs, el país, i ells aquí, ells vull dir el Partit Popular, aquí els hi volen fer aquesta competència. I en el discurs que ha fet avui jo he vist molts somriures entre l'auditori que l'escoltava.
Sí, perquè sobretot apel·lava a que volia contribuir a que tinguéssim tot el que hem aconseguit contra ell, en realitat. Que tingueu les millors empreses, que sigueu el més competitius, però ja som competitius, ja tenim les millors empreses, ja hem generat molta riquesa. I tot això ha estat contra les polítiques del PP en molts casos, i del PSOE en algun també. Per tant, que no apel·lin al nostre valor per posar ell en valor. Respecte al que deia, que també em sembla molt interessant, que hi ha un tema que està superat, perquè realment el veuen superat, que és el tema de l'independentisme. L'independentisme està triomfant a la xarxa. És a dir, l'abstenció d'un sector està triomfant a xarxa, però Twitter significa només l'11% dels catalans, i només un 11% dels catalans. Per tant, guanyar enquestes a Twitter respecte a si t'has d'abstenir o no t'has d'abstenir no té absolutament cap valor. És més, aquest percentatge de Twitter que està alentant a la gent que se'n vagi a la platja i es quedi a casa, al final el que farà és que l'independentisme o els vots a formacions independentistes quedin entre el 35 i el 42%. I aleshores ells ho veuran com una victòria i diran que tot això ha estat gràcies a les polítiques que ells han promogut.
Exacte. Per tancar, Eulàlia, perquè sí que tenim ja declaracions de Vladimir Putin, i ara farem un repàs del més destacat del que he dit. Tanquem aquest tema.
No, afegeixo al que deia el Lluís, simplement que ningú podrà llegir per què la gent s'ha abstingut, per tant això és un wishful thinking de l'independentisme, que es pensa que algú llegirà com en clau de que l'independentisme ha ressorgit, i això és mentida. També et diré que el paperot que està fent l'ANC amb el tema de l'abstencionisme també és per fer-vos-ho mirar. En qualsevol cas, tornant a Feijó, jo diria, el PP no, és un partit de dretes, però que combina l'ànima més liberal amb la més conservadora. Normalment crec que treu molt més la conservadora que la liberal, però en qualsevol cas sí que és veritat que quan ve Catalunya, Feijó treu a passejar l'ànima més liberal i per tant més econòmica. Com deia el Lluís, al final no ha parlat avui de la diferència d'inversió que hi ha a Madrid o Catalunya, no? Si vol que les nostres empreses vagin bé, doncs necessitem bones infraestructures, no? Si vol que la gent visqui...
30.000.
Per tant, en aquest sentit, jo crec que... I al final té un punt de quasi de cinisme que una mica que fa fredat, no? Això de estoy a disposición de los catalanes, amb el PP porta moltíssims anys, si no dècades, no anant en contra dels catalans, i crec que...
Para que
crec
seas más felices, i van ser porres dirigides pel seu partit, les que ens van fer feliços.
Una cosa. Sí, però els votants va doblar els regidors en l'Ajuntament de Barcelona, és a dir, el PP ha entrat a municipis que no hi era, sí, però aquí a Catalunya votem PP, votem Vox, per tant... Ojo, és a dir, no, les lectures estan molt bé, però hauríem de també tenir aquí un discurs aquells que defensen...
Ciudadanos ha desaparegut, Isabel.
Sí, però PP i Vox, que són partits que aquí podem fer un anàlisi que d'acord, que a mi també em sembla cínic, i penso que no se'l creu ningú, mentida, no, sí que se'l creuen, perquè acaben votant.
Però diu que no hi ha blocs, i després ell... vota a favor de Collboni i no de Trias, perquè resulta que sí que, com a mínim, fa 10 dies hi havia blocs, no?
Clar.
Però ell diu que ja no hi ha procés.
Va, deixem-ho aquí. Que
I
passa...
el resultat del PP a Catalunya el veurem el 23 de juliol.
Sí, doncs això, però acabem de veure un.
Passa un minut de 9:45 de la nit, i com dèiem, estàvem pendents, ho dèiem a l'inici d'aquesta tertúlia, també durant el sumari estàvem parlant pendents d'aquestes declaracions de Vladimir Putin, les primeres que fa després d'aquesta ofensiva per part dels soldats de Wagner. Doncs bé, Vladimir Putin de moment no el podem sentir, però sí que tenim un resum del que ha dit. Ha dit que la insurrecció podria tenir conseqüències desastroses per al seu estat, i que vol donar les gràcies als soldats de Wagner, que van decidir no lluitar contra els seus germans i que per tant poden mantenir el seu servei a Rússia, quedar-se amb els seus familiars o bé anar a Bielorússia, tal com ell va prometre. I també ha afegit que qualsevol xantatge i confusió estan condemnats al fracàs, i que una rebel·lió armada hauria estat suprimida de totes formes. Per tant, aquest seria de moment el més destacat del que ha dit Vladimir Putin. Aquí intentarem escoltar en els propers minuts, o si no ja a partir de les 10 de la nit. No ha fet cap anunci important, com es preveia, i són aquestes primeres declaracions, com dèiem, donant les gràcies a que els soldats de Wagner doncs, finalment hagin marxat. Tot plegat és una mica estrany, això que està passant a Rússia, no? Primer ens vam imaginar que aniria d'una manera, després hi va haver aquesta frenada, i ara aquestes declaracions on tampoc Putin no acaba de dir res de res. No sé, Enric, com llegeixes aquestes declaracions del president rus?
Sí, s'esperava alguna cosa més, efectivament, avui de Putin, i no ho ha fet. Jo crec que està intentant canviar de tema, és a dir, salvar aquesta situació que ha sigut molt, molt dramàtica, sobretot en la cuina interna i per ell, fins i tot els moments més àlgids. Aquest cap de setmana es parlava de que potser doncs, havia marxat o tenia algun problema, algun personal seu doncs, podia haver-li retopat, etc. No? I ara el que està intentant, per mi, és que l'aigua torni al seu cabal.
Aquí no ha passat res,
que
no?
Aquí no passa res. Aquests del Wagner els necessita, són soldats, són mercenaris i, per tant...
De fet, els hi ha ofert unir-se al seu exèrcit o anar-se, en aquest cas, a Bielorússia, no? Però hi ha aquesta oferta d'afegir-vos amb nosaltres.
Clar, els està... En aquest sentit, els està oferint una sortida a uns que l'han intentat treure del poder. Imagina't, o sigui, amb la mentalitat Putin i amb una situació de fortalesa seria... No,
ara és que això també és un senyal de feblesa.
Per això dic...
Us necessito.
No, però amb una situació de fortalesa els hagués agafat i els hagués tancat a la presó i els hagués condemnat per rebel·lió, I no sé quina és la pena per rebel·lió.
Jo no m'afiaria molt, per això de l'oferiment de Putin. Veniu. És a dir,
quan els necessiti.
I després això lliga amb el que ha dit el senyor de Wagner, que és un nom...
Sí, és el nom complicat.
Però així, aquest...
Prigogin, no?
Que té nom de medicament, de xarop, d'aquest palatós. Doncs,
Clamoxil.
Ell ha vingut a dir també que ell no volia fer el que se li diu, que ell estava enfadat, però que... Per què? Perquè també ha entrat en joc tot el seu imperi. Ell té en joc ara tot un imperi, tota la seva empresa, la Wagner, que ara ha estat nacionalitzada, per entendre's, està ocupada per l'exèrcit rus. Per tant, jo crec que és allò de l'acudit del dentista, no? És a dir, millor no fer-nos mal, tirem endavant, perquè ara la situació a Rússia, amb tot això que ha passat, la imatge exterior i sobretot en la lluita que tenen a Ucraïna, els ha debilitat enormement. I ara,
per no sé si serveix de gaire, però
no,
això
tirat,
Putin...
no hi ha tirat més pa que formatge i de qui dia passa any empeny.
Voleu fer algun comentari breu sobre aquesta situació?
Sí, no, que al final sorprèn, no?, que t'animis a atacar Putin i després de cop vegis les conseqüències real de tot plegat, però en qualsevol cas jo crec que un líder d'habilitat és precisament això, una roda de premsa que es convoca a bombo i plateret com si fos, no?, com si s'hagués d'anunciar, bueno, l'imperi rus, no?, multiplicat per 5, i de cop va, i el que passa és que diu quatre cosetes, com que defensarà la gent, no?, de Wagner i poca cosa més, no? Per tant, jo crec que això és el símbol precisament d'un líder d'habilitat que, per cert, portava pràcticament 48 hores en silenci, cosa que també és d'un líder molt d'habilitat, i per tant, jo crec que més enllà de ser el cop d'estat tenia possibilitat de ser exitós o no, al final jo crec que Putin és el gran perdedor de tot això i que aquí jo crec que comença definitivament la decadència, no, de Putin. I també és veritat que sí que aquest cap de setmana una mica la sensació que a mi m'ha donat, no, com a politòloga, i de que sabem molt poques coses de Rússia, i tota la informació que arribava dissabte, no, dèiem, bueno, amb calma, perquè no sabem el tipus d'informació que ens arriba, hi ha molta repressió contra els periodistes de qualsevol lloc del món, els propis periodistes de Rússia tampoc estaven dient res, no? I per tant, allò que fa molts anys es deia allò dels kremlinòlegs, no? Aquells que eren experts en el que passava en el Kremlin, jo crec que també ens sents una mica així, no? Que en l'època de tota la informació, en canvi dissabte, com a mínim, jo em vaig sentir molt orfe de realment poder fer una anàlisi rigorós del que estava passant, no? Per tant, jo crec que són coses que veurem més l'efecte amb una mica en diferit, no? Crec que ho hem de llegir en diferit.
Jo, sense ser en absolut politòloga ni experta en Rússia, dissabte jo quan ascendia a les tertúlies el que pensava és que que també era perillós el que jo estava sentint, perquè tu parlaves d'un líder d'habilitat. Jo crec que un líder d'habilitat com Putin, que ha demostrat una manera de ser i una manera de plantejar-se l'equilibri mundial...
És un animal ferit,
exacte,
és perillós.
És molt perillós, no? I que, per tant, aquesta debilitat el fa molt més perillós. I també aquesta condició d'aquest atac intern, no? També el feia també molt perillós, o l'ha fet molt, molt, molt perillós, no? De plantejar-se, soc atacat per els que jo he designat que havien de defensar una manera de fer de Rússia, i que, a més, aquesta manera de fer no és una manera de fer conciliadora. És a dir, si hagués triomfat, per el que jo he entès, si hagués triomfat aquesta rebel·lió, també era un triomf molt i molt perillós per a Europa, no? Uh-huh. I per l'equilibri de les forces mundials, no? I per tant penses, bueno, no sé què és millor, no? Si aquest boig, diguéssim, o aquest personatge estigui ferit i tingui a dins seu encara un personatge tan o més perillós que ell, o que les coses continuïn sabent què tenim al davant, i a veure com aquesta debilitat, que segurament sí que és veritat, com pot acabar-se a reconduir, perquè jo crec que un animal embogit, dèbil, és molt més perillós.
Falten 100 minuts per arribar. Lluís, molt curt. Va, com pensava, ja estàvem.
No, dissabte a les 6, tots els consells de direcció de tots els mitjans de comunicació del món van estar alerta, perquè alguna cosa molt bèstia podia succeir. Podíem estar davant d'una crisi mundial amb el moviment de Wagner. Gràcies a Déu, jo estava en una trobada, hi havia dos exdirectors d'aquesta casa i directors d'altres mitjans de comunicació. Van deixar d'estar a la trobada i es van connectar al mòbil tots ells. I alguns dels periodistes que estaven en aquesta trobada van estar a la trobada i es van connectar als mòbils, perquè vam viure un moment de màxima alerta, que no de màxim perill, però sí de màxima alerta, perquè si les coses anaven, derivaven cap a un costat o derivaven cap a un altre, potser en aquest moment no estaríem fent aquest programa.
De seguida parlarem també, avui per acabar, ja que ens queden uns pocs minuts, d'aquest primer incendi que hem tingut aquest estiu. Ho hem dit al principi, afortunadament no ha anat a més, els bombers el tenen pràcticament controlat, l'última hora és que està estabilitzat, però també volem parlar de què pot passar aquests propers mesos amb aquesta situació de sequera que ja fa temps que arrosseguem, i també amb les altes temperatures que hem començat a tenir aquests dies. Fem una pausa i de seguida parlem també d'aquesta qüestió.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sempre és algo diferent i nou, no?
RAC més 1 i Sexy Dream presenten La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta la l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
A RAC 1, no ho sé. Amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem ja a les 10 de la nit. I ho dèiem, avui hem tingut aquest primer incendi de l'estiu, ha estat aquest foc al pont d'Armentera, a l'Alt Camp, que ha estat estabilitzat ja fa unes hores, però evidentment avui a la tarda, quan hem sabut d'aquestes primeres flames, ja han començat a saltar aquestes primeres alarmes i hem dit, ull, perquè pot ser el primer d'una situació que es doni molt complicada en aquests propers mesos. I per això a aquesta hora volíem parlar amb el Josep Maria Tosell, que és enginyer forestal i també responsable tècnic del Consorci Forestal de Catalunya. Senyor Tosell, bona nit.
Hola, bona nit.
Pel que sembla, aquest incendi d'avui s'hauria originat per una espurna d'una línia elèctrica, que clar, això és una cosa que pot passar i que passa més sovint del que ens imaginem. Tal com estan els boscos ara mateix, diria que és un estiu més complicat, o que pot ser més complicat o amb més perill d'incendi que altres anys?
Sí, clar, amb aquestes temperatures doncs els boscos estan en situació bastant al límit, i més tinguent en compte la situació de sequera que portem acumulada de fa uns quants anys. Tot i que aquests últims dies ha plogut una mica, pels boscos no n'hi ha hagut ni per començar, arriba les minúcies, perquè els boscos a nivell profund, a nivells freàtics, doncs portem molta sequera, que per tant estan en boscos en situació d'estrès i de bastant de dificultat per suportar doncs, aquestes temperatures altes.
Recordo que a principis de l'estiu passat patíem molt també per la situació que es pogués donar durant els mesos de més calor. Finalment, no va ser un estiu molt, molt complicat a nivell d'incendis. Si ho comparem amb l'any passat, ara, segons el que em deia vostè ara també, creu que estem en una situació pitjor o més greu?
Estem en una situació més greu, però potser no tant com per les condicions climàtiques, que també, sinó també per la manca de gestió. Al final, la manca de gestió perquè tinguem uns boscos encara més estressats, amb més competència entre els mateixos arbres per l'aigua, pels recursos hídrics, i per tant doncs, aquesta manca de gestió, aquesta manca de treure arbres de bosc, fa que els boscos estiguin més disponibles, més secs, i per tant doncs, qualsevol accident, qualsevol guspira que sempre poden passar, doncs estiguin més disponibles per tenir un incendi.
Clar, tinc la sensació amb això que em diu ara, no? Que potser diria que fa ben bé 5 o 6 anys, no? Que diferents veus es queixen que no s'està fent aquesta bona gestió forestal, que els boscos estan bruts. Tinc la sensació, però, que aquesta cançó sempre és la mateixa i no sé si ha canviat realment alguna cosa en aquests darrers anys, si s'ha canviat d'alguna manera aquesta gestió o no dels boscos o si s'està fent alguna cosa.
El problema no és potser si fem una bona gestió o els boscos són bruts, que els boscos no són bruts, els boscos són plens de biomassa o biomassa més o menys controlada perquè està gestionada. El tema està que hi ha molta superfície forestal que no té cap tipus de gestió, que està completament abandonada. I són boscos molt humanitzats, acostumats a una gestió, i per tant el creixement anàrquic, perquè al final els boscos no deixen de créixer, són ecosistemes vius. Ens hem d'allunyar de la imatge del bosc com una foto fixa que avui hi ha aquest tipus de bosc i el tindrem tota la vida. No, avui hi ha aquest tipus de bosc perquè s'ha fet una gestió que ens ha portat fins aquí. I per tant, el que hem de vetllar és per mantenir aquesta gestió, per poder seguir fent aquesta gestió que mantingui el bosc en les condicions que estem tenint ara. Però si no tenim aquesta gestió, si no podem fer aquesta gestió, que moltes vegades per accés de normatives, accés de bastantes limitacions, prohibicions i dificultats per poder fer la gestió, doncs no és possible.
I té a veure també l'abandonament dels cultius, perquè des de ja fa quants anys també que diem que hi ha moltes terres que ja no es conreen, que a vegades aquests camps podien servir també com a tallafoc. Això hi té a veure o no?
També, evidentment. Al final, tota la crisi que està patint el sector primari, aquí ens afecta de ple, perquè les feixes agrícoles que s'abandonen, per la inèrcia natural, els boscos els van envaint i si tenen uns boscos joves, que s'han de treballar, que són massa densos, amb un estrat homogènic, constant, amb una continuïtat vertical de biomassa, i per tant això són potencialment molt perillosos en cas d'incendi.
Si ara mirem el mapa de Catalunya, hi ha zones que tinguin una alerta especial, és a dir, que faci especial por que es puguin produir incendis forestals, ja sigui perquè estan més secs o perquè no hi ha hagut aquesta bona gestió o perquè estan patint més aquest abandonament també dels camps?
Evidentment, la component climàtica és molt important, però mica hem d'ajuntar els tres aquests factors que comentàveu ara mateix, l'abandonament, les condicions climàtiques i la manca de gestió. On es donen aquests tres components al mateix moment és quan són els llocs, els indrets més perillosos, més susceptibles de patir alguna catàstrofe.
Però em sabria fer breument aquest mapa de quines zones diria vostè ara que estan més en risc?
Ostres, això, com que ha fet unes pluges aquests últims dies molt erràtiques, que ha plogut uns quants litres a un punt determinat, però és que 10 quilòmetres més enllà doncs no ha plogut ni una gota, és bastant difícil poder fer aquest mapa. Però, evidentment, a les zones més seques de Catalunya, al centre de Catalunya, al sud de Catalunya, al nord, a l'Empordà, com la tramuntana, doncs és una zona seca, doncs sempre són les zones més crítiques i on doncs, és més perillós i és més dramàtic quan pot succeir algun incendi forestal. Tot i així, cada vegada les zones són més generoses en quant a la superfície, perquè al final les condicions climàtiques són extremes per més zones, la manca de gestió forestal també és més extrema en més zones, i al final doncs, aquesta superfície que tradicionalment era la més susceptible a patir incendis, doncs malauradament va guanyant en extensió i en superfície.
Josep Maria Tosell, enginyer forestal i responsable tècnic del Consorci Forestal de Catalunya. Espero que en puguem parlar amb una mica més de temps i també per poder fer aquesta reflexió un altre dia aquí al 9C.
Perfecte.
Que vagi molt bé. Molt bona nit. Moltes gràcies.
A vosaltres, merci. Bona nit.
Ara passa un minut de les 10 de la nit. De seguida tanquem la tertúlia del 9C, però abans ens actualitzem. <fixi-t'ha> Pep Tormos, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que Vladimir Putin alerta que els organitzadors de la revolta armada de Wagner hauran de respondre davant la justícia. Els ofereix dues opcions, unir-se a l'exèrcit rus o marxar a Bielorússia. És el primer missatge del president rus després de la rebel·lió fallida del cap de setmana quan el grup paramilitar la va aturar quan era a només 200 quilòmetres de Moscou. En un discurs a la Nació d'ara fa uns minuts, Putin era així de contundent amb els mercenaris de Wagner.
Avui teniu l'oportunitat de continuar servint a Rússia firmant un contracte amb el Ministeri de Defensa o tornar a casa amb la vostra família i amics. I qui vulgui marxar a Bielorússia, la promesa que vaig fer serà complerta. Repeteixo, la decisió és vostra.
Putin també ha donat les gràcies a aquells soldats que van decidir no sumar-se a la rebel·lió i ha deixat clar que en cas de portar fins al final la revolta hauria fracassat.
Doncs aquesta, com dèiem, és l'última hora que ens arriba des de Rússia amb aquestes paraules de Vladimir Putin, les primeres que fa després de l'atac d'aquest grup paramilitar. D'altra banda, a casa nostra, Junts decidirà demà al matí si reedita el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.
La decisió s'havia de prendre avui, però finalment s'ha posposat a demà al matí quan es reunirà l'executiva del partit. Sobre la taula hi ha l'opció de repetir l'acord amb els socialistes, que han mantingut els últims 4 anys. Hi ha veus dins de Junts per Catalunya, però, que són reticents a mantenir-lo després que Jaume Collboni pispés l'alcaldia de Barcelona a Xavier Trias.
I ho dèiem abans, el Consell de Ministres de demà finalment no inclourà la retirada de les mascaretes a les farmàcies i als hospitals.
S'esperava que la decisió es posés sobre la taula demà, com va dir el ministre de Sanitat, però finalment s'endarrereix i es deixarà per més endavant. Per tant, la mascareta encara s'haurà de portar a hospitals, centres de salut i sociosanitaris, farmàcies i dentistes. El ministre José Manuel Miñones ha explicat que no serà aquesta setmana perquè el decret que es va debatre no només incluïa aquesta qüestió, sinó també d'altres que encara s'han de polir.
I ara ho dèiem, els bombers continuen treballant a l'incendi del pont d'Armentera, a l'Alt Camp.
Està estabilitzat, fins ara ha cremat una trentena d'hectàrees. Els bombers hi seran tota la nit, ara amb una quarantena de dotacions. Amb l'arribada de la foscor, en els últims minuts s'han hagut de retirar els mitjans aeris. En una entrevista al 9C de RAC1, l'enginyer forestal responsable tècnic del Consorci Forestal de Catalunya, Josep Maria Tossell, ha explicat que la situació pel que fa als incendis pot ser delicada durant tot l'estiu.
Amb aquestes temperatures, doncs, els boscos estan en situació bastant al límit, i més tinguent en compte la situació de sequera que portem acumulada de fa uns quants anys. Tot i que aquests últims dies ha plogut una mica, pels boscos no n'hi ha hagut ni per començar, perquè els boscos a nivell profund, a nivells freàtics, doncs, portem molta sequera, que per tant estan en boscos en situació d'estrès, de dificultat per suportar, doncs, aquestes temperatures altes.
Els bombers expliquen que en l'últim reconeixement de l'incendi al pont d'Armentera han detectat algunes fumaroles, però no han detectat cap focus secundari.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit, fins
ara. Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Què fareu avui, el tu diràs?
Tenim dos noms propis. Serà una Jessica Vicius, l'entrenador del Barça de bàsquet, que ho ha deixat de ser ja des d'avui mateix, i Gundogan, ja és oficialment nou jugador del Barça de futbol. Farem tertúlia amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu. Ens acompanyaran els especialistes en bàsquet, Xavi Ballesteros i José Ignacio Huguet de Mundo Deportivo, i explicarem exactament què ha passat amb Saras, per què hi ha hagut aquest gir radical i no seguirà la banqueta del Barça.
Ens hem quedat tots una mica parats.
Sí, tots una mica sorpresos. Bé, explicarem els detalls de com ha anat la cronologia dels fets i el per què avui s'ha trencat tot i ella ha deixat de ser entrenador del Barça. I també posarem sobre la taula algunes novetats sobre alguns jugadors que el Barça de futbol està interessat en portar la temporada vinent. Tenim alguns detalls interessants del Mercato del Barça amb els Saperes que després expliquem.
Doncs estarem atents a partir de 2:15, doncs, com sempre, amb l'Aleix Pariser. Gràcies, Aleix, fins ara.
Fins ara, Anna.
I el temps amb el Gori Massip. Gori, bona nit.
Bona nit.
Aquesta tarda, que hi ha hagut algunes tempestes al Pirineu, demà n'hi ha d'haver o no?
Sí, de fet, hi ha un avís vigent del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja de cara demà a la tarda a les comarques de la Cerdanya, Berguedà, Ripollès, Osona i la Garrotxa, però també podran acabar afectant altres punts del Pirineu, Prepirineu i potser també el nord de les comarques de Ponent. Ui, amb possibles noves calamarsades i pedregades. Tot plegat després d'una matinada xafogosa a la costa, d'un matí assolellat, i on la calor afluixarà una mica al migdia, però encara arribarem als 37 o 38 graus a les comarques de Ponent i potser també cap a l'interior de l'Ebre.
Avui podrem dormir una mica millor, què, Gori?
Avui encara no, d'aquí dos o tres nits potser sí.
D'aquí dos o tres nits, doncs haurem d'esperar. Gràcies, Gori, bona nit.
Bona nit.
Passen 6 minuts de les 10 de la nit, ja ho sabeu, eh? Toca l'Enric anirà a banyar-se, agafarà les xancletes i baixarà la platja.
Ja t'ho dic.
Farà bé.
I la resta, doncs, no sé, ho passarem com...
Ens trobem a la platja, Enric.
I el sector masculí anirà a la platja. Lluís Carrasco, Enric Sierra, Eulàlia Soler, Isabel Lleuger, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem la setmana que ve. Fem una pausa i de seguida arriba el No s'ha parlat prou amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinya.
No ho sé, amb Anna Ballonés. Ja que passes un terç de la teva vida dormint, almenys que no et surti car.
Del 22 al 28 de juny, Hipercor t'ofereix fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i finançament a la teva mida.
A què esperes per canviar?
Perquè descansis tu i la teva butxaca.
Consulta'n les condicions a Hipercor i a hipercor.es.
Preparat per l'estiu? No passis més calor i instal·la un aire condicionat Mitsubishi Electric, perquè pots gastar menys que la tornada al col·le de la teva filla i t'ajuda a estalviar la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC1 presenta el diumenge 2 de juliol Via Lliure amb Xavi Bundó en directe de 2:15 a 2 des d'Esterri d'Àneu per celebrar el 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Un Via Lliure des del cor del Pallars Sobirà per parlar d'història, de patrimoni i cultura, amb la vista posada en el Dansàneu, el Festival de les Cultures del Pirineu, que es fa a finals de juliol. Us hi esperem a la plaça de l'Església d'Esterri d'Àneu.
El diumenge 2 de juliol a partir de 2:15 Via Lliure amb Xavi Bundó en directe des d'Esterri d'Àneu. Amb el suport de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran i la Mancomunitat de Municipis Anauencs, en col·laboració amb Vendesa. RAC 1. Tots som 1.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Passen 9 minuts de les 10 de la nit. La Candela sempre amb els seus problemes amb els auriculars. Què passa, Candela? Bona nit.
Ja està, solucionat.
Perquè, clar, saps què passa? Que estem aquí la publicitat. Estem aquí hi-hi-ha-ha i xerrant i de com ha anat el cap de setmana això. Llavors comença la música i la Candela se n'adona.
On tinc el volum? On tinc el volum que no sento res?
Que no saben bé els auriculars.
A veure, això ràdio, cal que s'expliqui tot, no?
Ràdio Verité, amb Anna Ballonesta.
La gràcia. Explicar una mica què passa per darrere, també. Tot bé, Candela?
Tot bé.
A banda dels auriculars, tot bé,
sí, ja està. I ara, a més a més, ja estan bé els auriculars.
Veus que bé? Anna Priscila Magrinyà, com estàs?
Correcte.
Tot fantàstic.
Correcte.
Correcte, ho trobo poc bé.
Són les 10 de la nit, són les 10 i 9 de la nit d'un dilluns.
Gairebé les 10.
Què vols que et
digui? Què vols dir?
Home, doncs que...
Que s'està molt bé aquí.
Vinga, fantàstic.
Va, anem al mal no s'ha parlat prou d'aquesta setmana. Qui comença? Tu, Candela, avui?
Com vulguis.
Va, vinga, de què no s'ha parlat prou?
De la fortalesa inexpugnable de les llavors.
Okay.
Ho sabíeu que existia, això?
No sé de què m'estàs parlant.
Ara. Està la fortalesa inexpugnable, m'agrada molt la paraula, inexpugnable, de les llavors. Està, ara no sé si ho pronunciaré bé, que em perdonin els noruecs, a Svalbard.
Si hi ha algun noruec que ens escolta...
Sisplau, que enviï un tuit...
Que no es queixi. Si hi ha algun noruec que ens escolta, que no es queixi.
Svalbard.
Que és una espècie d'illa perduda entre Noruega i el Pol Nord. Està amagada a la part més profunda d'una muntanya...
Ah, val, ara hi he caigut. Ara sé de què estàs parlant.
Sí? Però doncs, digues. Doncs és això. Està amagada a la part més profunda d'una muntanya on sempre hi ha neu i gel. I ara aquí podria començar a sonar la sintonia de Joc de Trons, perquè sembla que us estic explicant això.
No l'heu preparat?
No, perquè realment se m'acaba de córrer ara. Però us heu d'imaginar una...
Mira, per què volem sintonia si ja us tinc a vosaltres dues?
Tenim l'Anna Pris cantant. Us heu d'imaginar una porta...
Tu vés fent, Anna Pris, per sota.
Seguida d'un passadís llarg que s'endinsa cap a dins de la muntanya. És com un iceberg,
d'acord? Que des de fora només veus la punteta i la gran construcció està sota terra. I és que té fins a 150... Mira, 150 metres de profunditat. L'equivalent a 50 pisos d'alçada.
No, però ara un moment. Això sembla que sigui mentida i no ho és. No. Això és seriós.
Sí.
És una edificació que hi ha dins d'una muntanya, en aquesta illa...
Svalbard.
Exacte, entre Noruega i el Pol Nord.
I està en una zona molt profunda d'aquesta illa, que sempre hi ha neu i gel, i està com si fos un iceberg, és a dir, està protegida completament per la muntanya, i tu, quan arribes allà, només veus com una porta, que seria la punteta de l'iceberg, i una espècie de passadís que es va endinsant cap a dins de la muntanya. I per què això? Doncs perquè està construït perquè la pròpia muntanya, la geotèrmia, o sigui, la muntanya en si, la geografia, el protegeixi d'erupcions volcàniques, de terratrèmols fins a 10 graus a l'escala de Richter, és a dir, tots, en principi, el terratrèmol més greu no hauria d'afectar aquesta construcció, i també de la radiació solar. I, a més, també està previst que si li fallés el subministrament elèctric, com que està cobert de gel, sempre hi hauria la temperatura idònia per protegir les llavors que hi ha a dins.
A veure, jo, sí, anava a dir, explica què hi ha a dins, perquè no sé si la gent li ha quedat clar exactament de què estem parlant quan hem dit això de la fortalesa inexpugnable de les llavors.
Clar, és que com que el títol portava llavors, doncs jo ja... No, però sí, hi ha dins, quan tu hi entres, hi ha tres sales on hi ha emmagatzemades les llavors de cultiu de moltes parts del món. Llavors de cultiu, no ens hem d'imaginar plantes que no siguin de cultiu, d'acord? El seu funcionament és com el d'una caixa de seguretat d'un banc, és a dir, tu com a país li deixes la teva llavor i llavors la guarden de forma indefinida o fins que la necessitis, i es queden allà. No estan exposades al contacte humà, ni a la llum solar, ni res. Queden guardades completament hermètiques. En aquest banc, a més, no hi treballa ningú de forma permanent. Només s'hi envia personal de tant en tant per guardar les llavors o per extreure-les. Aleshores, això, per exemple, en la pandèmia, que hi havia molta por del principi, que no sabíem què passava amb la Covid, com podíem reaccionar, què passava a les persones, què passava als animals, doncs el banc de llavors va dir: no patiu, perquè això no de cap manera ha pogut estar contaminat, perquè s'hi van molt poques vegades i les persones que hi van tenen uns controls molt estrictes. Llavors, em preguntaves abans, què emmagatzema? Doncs emmagatzema 1 milió de llavors úniques i especials enviades actualment, això no vol dir que, òbviament, es anirà ampliant aquest banc, no? De 86 països de tot el món.
És a dir, que volen protegir una llavor, l'envien i la guarden en aquesta mena de búnquer.
Sí, és un búnquer, i es calcula que al món hi ha com uns 7 milions de plantes de cultiu, de les quals 2 com i una mica més són úniques. I d'aquestes el banc en guarda 1 milió, és a dir, encara en queden moltes que s'haurien d'amagatzemar per assegurar-nos. O sigui, en
el fons... Però d'espai n'hi hauria, no?, per guardar les llavors.
És el nostre passat agricultor, està emmagatzemat aquí. Com?
Dic, d'espai n'hi hauria per guardar...
En principi, sí, les llavors...
7 milions de llavors.
Les llavors són petitetes, no haurien d'ocupar molt, però d'espai n'hi ha, és molt gran, són 3 sales enormes. No hi ha estat, no tinc algú, si m'ho voleu convidar, perquè esteu aquí ara sentint-me parlant.
Estaria bé, eh? El problema suposo que són aquelles llavors que van desapareixent, per tant, és mantenir les llavors que...
Per això fan la crida, que tots els països que creguin que tenen llavors úniques, doncs que les enviïn i que les emmagatzemin. De fet, fa relativament poc, el poble Cherokee va emmagatzemar les seves llavors en aquesta fortalesa inexpugnable de l'Àrtic, convertint-se en la primera tribu americana nativa en fer-ho. Per això és important, perquè al final és el nostre passat d'agricultors, i per què ho podem necessitar? No cal pensar en la catàstrofe més complicada. A vegades, si t'encendia una zona que no pots, no és molt gran,
que només es plantava,
que només es plantava allà, i tu ja pots haver perdut la llavor, o jo què sé, hi ha un tsunami.
No, i amb la globalització hi ha moltes llavors que es perden perquè doncs es fan un tipus de meló, que és el que funciona millor per no sé què, i l'altre es deixa de fer, i aleshores potser hi ha 10, 15, 20...
Que això ja ha passat amb moltes...
No, hi ha moltes llavors que ja s'han perdut, per això és important que hi hagi...
El
que em sembla curiós és que algú se li acudís, no?, de dir, protegirem les llavors, perquè... Al final hi ha moltes coses, no?
Però
això s'ha fet, tota la vida, eh?
Sí,
però que hi hagi com un òrgan mundial, no?, que digui, protegirem les llavors de tot el món.
Jo al principi, quan ho vaig llegir, vaig pensar, són llavors de totes les plantes que hi ha en el món, no de cultiu, que també és interessant perquè hem perdut molt tipus de plantes. Vull dir, i després vaig pensar, per què no fan una altra fortalesa inexpugnable? O sigui, anem guardant coses, perquè és veritat que hi ha moltes coses úniques que les anirem perdent, perquè ja ha passat, però és veritat, qui se l'acudeix? Doncs la revista Time va qualificar aquesta fortalesa com el 6è millor invent del món l'any 2008. 6è. No sé quins eren els dels 5 anys, però està bé. I res, el que us deia, que és el nostre llegat com a agricultors. I Espanya, de fet, l'any passat, hi va dipositar més de 1.000 varietats de vegetals de la col·lecció nacional, uns 300 eren cereals d'hivern, uns 510 eren llegums, i després també hi havia 200 llavors hortícoles, bé, hi havia tomàquets i moltes varietats, però vull dir que Espanya també va fer la seva funció de dir, doncs mira, guardem totes aquestes llavors per si mai les necessitem.
Carai, ara m'ha entrat una gana de menjar un tomàquet que sigui bo, perquè a vegades tinc la sensació que es conserven les llavors
xungues,
les dolentes, saps? A dir, a veure, si aquest tomàquet no surt bo, per què guardem les llavors d'aquests tomàquets?
El que passa és que a vegades cullen el tomàquet quan està molt verd perquè aleshores pugui viatjar també, des de molt lluny també. El que hem de fer és quilòmetre zero. Si compres alguna cosa a quilòmetre zero, segur que és bona, nena.
És no, però és veritat, a veure,
carinyo,
no sé...
què vols aquesta nit? Vinga!
No sé si teniu al vostre entorn familiars o amics que hi ha una mica aquest tràfic de llavors. No, jo ho he vist, això.
No.
Ei, ostres, aquests tomàquets estan quedant molt bons, perquè no em passes unes llavors? Llavors s'assequen les llavors...
A mi no em sobreviu cap planta, passen... com per haver de fer tomàquets. No.
Massa complicat, no?
No.
Jo ho he vist, això, d'aquest
tràfic de llavors.
Tràfic de llavors.
Jo he vist més aviat tràfic de tomàquets, és a dir, tu tens el teu petit hortet, te'n sobren uns quants, i estàs cansat de fer salmorejo l'estiu i de fer gazpacho, i llavors si tens amb algú, dius, té, aprofita aquests tomàquets, i llavors et donen l'enciam o alguna altra cosa.
Això t'ha de fer, clar que sí. M'ha vingut ara unes ganes de menjar sí, de tomàquets bons, que en fi. Va, Anna Pris, de què no s'ha parlat prou?
Jo volia recordar unes declaracions que feia Feijó, ja sé que en parleu.
El tornarem a sentir, l'hem escoltat a la tertúlia.
Ja em perdonareu.
N'ha fet tantes, aquest senyor.
Feijó feia unes declaracions fa uns mesos, l'octubre passat, en una xerrada de Santander, i deia això.
La mentira o la postverdad no se esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84.
Ahí.
Que como ay. Saben...
Ahí, que a vegades la literatura no llegida o no contrastada...
S'ha quedat amb el titular, només.
Sí, amb el títol del llibre, directament.
1984 no fue escrito en 1984, però volia recuperar aquesta idea de 1984 al PP, que està pactant amb Vox a tot arreu, i, clar, sentim coses com aquesta que sentíem avui.
Tenemos la obligación de liberar a España del presidente que se ha convertido en un peligro para las mujeres, del presidente responsable de la excarcelación de centenares de violadores...
Aquest és l'Abascal, deixem estar, perquè ja no cal sentir-lo més. Però aquesta és la qüestió, no sé si Feijó ha llegit 1984, segons
fa
les...
Fa pinta que no.
Que totes estem d'acord que...
I si l'ha llegit encara és més preocupant.
Segurament. Però clar, potser li aniria bé. 1984, de George Orwell. No oblidem, que a vegades oblidem que el PP ve del franquisme i encara els hi queden bones rèmores en el partit i ara ho estan fent notar força i bastant, pactant amb Vox allà on poden. Jo avui he dit, mira, fer una classe bàsica de 1984, en el meu cas ho vaig estudiar a la universitat i des d'aquí deixa'm recordar la Mavi Dols, que va ser una professora que vaig tenir a la UAB, que va morir terriblement jove i que era meravellosa, que ensenyava literatura catalana, i amb ella vaig descobrir 1984, on hi tenim la nova parla. No sé si recordeu que hi ha, doncs, és aquesta distopia, eh? Ho sabem, que ens trobem a l'any 84, Orwell ho va escriure el 48, ho va publicar el 49, el va titular 1984, parla d'una dictadura totalitària liderada pel Gran Germà. Des d'aquí deixa'm fer també un petit parèntesi, que nosaltres recordem Gran Hermano, el Gran Hermano a l'estat espanyol, deixa'm dir que és el país on més edicions ha tingut aquest programa, 18 edicions, i per exemple n'han sortit perles com el Carlos Navarro, el Lloyas, que està en cerca i captura per complir una sentència de 6 anys per maltractament a la seva exdona, la Faina Betancourt, i els seus fills. Tornem a la dictadura de 1984, tornem a l'origen del Gran Germà, que hi ha molta gent que potser no recorda que el Gran Germà ve d'aquí. Mm. Doncs es tracta, què intenten fer? Intenten canviar el llenguatge, que aquests dies és el que estem veient amb Vox terriblement, que és el que estan intentant fer constantment. Tenen la nova parla, és el llenguatge oficial d'Oceania, i està ideat per tal de satisfer les exigències ideològiques del Sokang, o
el socialisme anglès. I què fan? Doncs intentar desfer el que ells en diuen la parla vella, que és l'anglès tradicional, o el que nosaltres aquí en diríem el català d'avui en dia, sí, o l'espanyol de les Espanyes. Esperaven en el llibre d'Orwell que la nova parla arribaria a suplantar la parla vella cap a l'any 2050. Si això diem que aquesta distopia està parlant d'un futur, ens falten 27 anys. Per tant, ens toca fer molta feina. Aquesta nova parla intenta proporcionar un mitjà d'expressió de la cosmovisió, això és en paraules d'Orwell, i de les habituds, ho dic perquè com que Feijó segurament no l'ha llegit, doncs jo aquí li explico.
Potser no té les paraules Feijó, eh? Llegem textualment aquí.
I les habituds mentals pròpies dels afeccionats del Sokang, però també impossibilitar totes les altres formes de pensar. Si tu comences a treure paraules d'una llengua, el que fas és disminuir-la, i moltes vegades, clar, si una paraula no existeix, el concepte desapareix. Per tant, tu vols explicar una cosa, l'has tergiversat, i al final resulta que ja no existeix com tu ho tenies entès. Hi ha una gran eliminació de mots indesitjables, o com a mínim intenten treure'ls de qualsevol significació heterodoxa. I Orwell ens posa aquest exemple en aquesta novel·la, 1984, de la paraula lliure. Diu, la paraula lliure encara existia en nova parla, però només es podia fer servir en afirmacions com aquest gos és lliure de polls, o bé aquest camp és lliure de males herbes, però no podia fer servir la paraula en el vell sentit de llibertat política o llibertat de pensament, ja que la llibertat política i intel·lectual ja no existia ni conceptualment i, per tant, per necessitat no tenia nom.
Quina por, això?
Sí. Fa molta por, perquè després també s'inventen aquest concepte, que és el crim de pensa, que si tu intentes utilitzar les paraules amb el significat que tenien abans, estàs cometent un crim.
Clar.
És el crim de pensa, eh? Innombrables paraules com honor, justícia, moralitat, internacionalisme, democràcia, ciència, havien deixat d'existir, simplement. Unes quantes paraules, ben poques, els feien de tapadora i tot encobrint-les les abolien. Totes les paraules que giraven entorn dels conceptes de llibertat i igualtat, per exemple, eren contingudes en una sola, crim de pensa, mentre que totes les que s'agrupaven al voltant dels conceptes d'objectivitat i racionalisme s'incluïen dins la sola paraula vell pensar. Bueno, tenia ganes d'explicar això,
de
recuperar-ho,
no?
Perquè
aquest context que a vegades va bé, també.
Aquests dies que estem sentint tantes... Mira, és que se'm posen els pèls de punta simplement veient cap on va l'estat espanyol darrerament, doncs fa por, fa una miqueta de por, i potser cal recuperar vells clàssics, és el que diuen, no? Recordar la història perquè no torni a passar.
Exacte, i recuperar-los i no quedar-nos només amb el títol, no? Que de vegades també és una mica el perill.
I recordar que el franquisme va ser horrorós, perquè sembla últimament que el franquisme va ser una època que va passar i que no va fer gaire cosa, i va ser una època de tortures, d'assassinats i de, bueno, de manca de llibertats increïbles, i tinc la sensació que...
No, i no està tan lluny, vull dir que no, hi ha moltíssima gent avui en dia que ho ha viscut en primera persona.
Sí, Franco va morir el 20 de novembre del 75 al seu llit tan tranquil·lament, sisplau.
Espanya té una de les democràcies més curtes, perquè van viure amb dictadura molt de temps, per tant, està clar que afecta. En fi, falten 6 minuts per arribar a 11:15.
Perdoneu, que he fotut mal rotllo ara.
No, aquí, home, perquè
estàvem amb les llavors,
una mica sí,
creixer.
Ara vinc jo a parlar d'altres coses.
Ens hem quedat però aquí ara rumiant i...
Però és que és veritat.
Candela, va, arregla-ho, anem-nos
bueno, arregla-ho, no ho sé.
No sé. Acabarem pitjor encara o què?
No, bé. Et vull parlar de narcohipopòtams.
Com? A veure.
Sí, sí, a mi, de fet, tot bé, perquè vaig llegir un titular que em va atrapar moltíssim i posava, què fer amb els 130 narcohipopòtams de Pablo Escobar que envaeixen la selva de Colòmbia? Uh-huh. Evidentment, el titular em va fer el clic, o sigui, vaig entrar, el periodista que va fer aquest titular ho va fer perfecte, perquè em vaig llegir la notícia sencera, i el tema és que Colòmbia té un problema molt greu, en té diversos, però aquest és un altre, amb... els hipopòtams, que a finals dels anys 70 va comprar Pablo Escobar, que era el capo del càrter de Medellín. Segurament molts de vosaltres...
Plata ja, o plomo, no?
Plata o plomo. Segurament molts de vosaltres sabeu qui és aquest personatge. Si no ho sabeu, entreu a Netflix i a Narcos, perquè la sèrie és boníssima.
Si no ho saben, van uns quants capítols per endarrere. Sí.
Bueno,
uns quants anys.
Us diré que a mi, quan va començar la sèrie, em van fer un spoiler de qui era Pablo Escobar, que va dir, ai, candela, mare de Déu. I m'ho va fer el meu cosí, que té 10 anys menys que jo. Dic, bueno, per sort, puja millor que jo. Però bé, el resultat és que
Pablo Escobar va comprar 4 hipopòtams per acompanyar doncs, els seus elefants, les girafes...
Tenia una mena de zoològic a casa seva.
Aquesta obsessió dels ultrarics...
Quan s'obren els diners, no, que no saps ben bé doncs,
no saps com blanquejar-los i dius, pues vaig comprant cosetes i ja no, exacte, no saben en què gastar-se'ls. Quan Pablo Escobar va passar a millor vida, que jo no us faig cap spoiler perquè ja us ho he dit, això ja se sap, el govern colombià es va quedar amb totes les seves propietats i entre elles doncs, casa seva, no, l'Hacienda Nápoles, on hi havien els hipopòtams. I com que no sabien què fer amb aquells hipopòtams, doncs van dir, escolta, els deixem aquí pasturant el seu aire.
I ja està.
Clar, eren tres
hipopòtams
femelles...
Hipopòtams que són molt perillosos, no?
Són els animals que es carreguen...
Més perillosos, no?
Després de l'insecte, els animals que es carreguen més persones a l'Àfrica són molt perillosos. I, de fet, per això s'han mantingut durant tants anys, perquè la seva perillositat fa que també és part de la seva supervivència com a espècie. Però bé, eren tres femelles i un mascle... es va fer la màgia de la reproducció i ara en són 130.
Mare
que si hagués estat...
Que no són gats, saps què et vull dir?
No són gats. Si haguessin estat...
Ocupen un cert volum,
sí,
també.
Sí. Tres mascles i una femella, no sabem què hauria passat, però ara doncs, s'ha liat...
Se n'hi hauria 60.
S'ha liat una mica. Per què són un perill? Doncs perquè no són una espècie autòctona de Colòmbia i no tenen depredadors i s'estan carregant l'ecosistema de Colòmbia. A més, el que dèieu, és un animal que per naturalesa és molt violent i per tant és molt difícil de gestionar-los. Així que ja veurem què acaba passant amb aquests hipopòtams. Diuen ara que els volen traslladar a països veïns.
A més, deuen viure molts anys els hipopòtams.
A sobre, no? Diu, els fotrem aquí al país de costa.
Que l'altre, saps, s'emporti
el
marronet.
Potser volen fer un zoològic. Clar, aquí acaba...
Mira, quan has llegit el títol de 130 narcohipopòtams, he pensat ahir. Que els fan ara
hipopòtams
fer de trasllat de
mula.
De mula, posen la mandangalla dins.
I espantat una mica,
Espai en tenen, saps què vull dir?
Sí, però un moment.
Per això.
Que no se'ls... Bueno, que...
Ai, que ens vol fer fora, Miquel, deixa'ns una mica més de temps.
Si ja són perillosos de lo normal, imagina't 100 mules, que no passés cap... Com fos aquell osso, que se'n recordeu que hi ha aquella pel·lícula de l'os que es va trobar...
Amb la cocaïna. Cocaine Bear, sí.
Bueno, doncs res, doncs diuen que ara els han de traslladar a països veïns i, òbviament, és un trasllat caríssim, que qui ho pagarà? A Colòmbia, el govern, per tant, els ciutadans colombians.
La gracieta d'aquest senyor, Mare meva.
Pablo Escobar, però, és un ric com molts altres, que tenen aquests capritxets de comprar-se mascotes, que després, doncs, un compra hipopòtams i un altre, doncs, compra una altra cosa. Per exemple, Michael Jackson tenia un zoo sencer.
Ah, també, Un altre zoo.
Sí, un altre, a Neverland, i un ximpanzé, que es deia Bubbles, que se l'emportava de gira i, a més, el presentava com el seu fill.
No em sorprèn.
Michael Jackson. Ai. Després, el raper Vanilla Ice tenia un cangur que se li escapava cada 2x3, que és el que tenen els cangurs, que no tenen ganes d'estar aturats. I en unes de les escapades ho va fer junt amb una cabra que també tenia. Tu imagina't, el teu veí d'aquest senyor i dius, espera que veig que el cangur i la cabra acaben de marxar de casa, s'han escapat. Mike Tyson tenia un tigre de Bengala que dormia amb ell, però se'n va haver de desfer perquè va sortir de casa, també el tigre de Bengala va fer un dia, va decidir fer expedició.
Sí, també busca potser un animal que no sigui tan perillós.
I es va menjar...
Tenia un tigre o un lleó, no?
Sí, el currupipi.
El currupipi.
Que venia d'un circ, que li van regalar d'un circ que estava per allà, i el currupipi te'l va tenir molt de temps. També estava en un jardinet.
Però què era el currupipi? Què era?
Un tigre.
Era un tigre. És que ara no sabia si era...
Sí, jo no sabia si era tigre o lleó.
Jo dubtava entre tigre i lleó.
Li van regalar el 1994 a la gent d'un circ. Sí, ho tinc apuntadíssim. Bé, en fi, que hi ha hagut molts famosos que han tingut les seves mascotes pasturant per allà.
Tu, Candela, què tens?
Jo, gossos. No em compliquis la vida.
Això no ens passarà, no?
No em compliquis la vida, en principi. No. Només agafen paparres perquè ara és l'època.
Calla. Vaja.
Ai.
Doncs, en fi, que si teniu molts diners i si de cas, doncs millor que no compreu hipopòtams.
No.
I si pot ser, doncs no els abandoneu o deixeu-los en herència, no? Algun...
Ni tortugues, bueno, perquè després passa
també...
Les tortugues ninja molen.
No, però us he parlat de mascotes de rics, però no, hi ha mascotes riques, perquè després molts rics deixen l'herència sencera, les mascotes, que això en parlarem un dia.
Això en parlarem un altre dia. Fins aquí el No s'ha parlat prou d'avui, Candela, Anna Pris, que vagi molt bé. Gràcies. Us deixem amb el Tu diràs i tornem demà. Bona nit.